El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Benvinguts al matí del cap de setmana, un dia més. Soc la Mar Puerto, estic encantada d'estar amb vosaltres. Espero que hagueu passat un molt bon dissabte, ara espero que passeu un molt bon diumenge també. I mireu, és l'hora d'esmorzar. No sé quin és el vostre esmorzar estrella, però a mi m'encanta, per exemple, combinar una torrada amb advocat o amb algun ingredient així, que pugui estar bastant bé per acompanyar ous. I us dic això perquè els ous han estat considerats dolents molts cops, no, durant molts anys, per la nostra dieta, però ara sembla ser que no és així. Per tant, sembla ser que esmorzar un ou al dia no estaria malament com ens pensàvem. D'això en volem parlar ara perquè hi ha una moda d'ous, el que pot acabar desencadenant també fins i tot amb un increment del preu dels ous. Avui en volem parlar d'això i ho volem fer amb una nutricionista. Comencem parlant d'ous aquí al matí del cap de setmana. Fa només unes dècades, l'ou era el gran culpable en la dieta. Se l'assenyalava com un detonant del colesterol alt, recomanant el seu consum amb moderació extrema o fins i tot evitant-lo per complet. Però no obstant això, ara s'ha donat un gir radical a aquesta percepció. Avui, l'ou és un aliment valorat per la seva riquesa en proteïnes d'alta qualitat, vitamines essencials i minerals, tot i que sempre amb el consell de no excedir-se. Aquest canvi no només ha rehabilitat la seva imatge, sinó que també ha disparat el seu consum a Espanya, on es viu un autèntic boom, especialment en comunitats autònomes com Catalunya, segons dades recents de la Federació Avícola Catalana. El gir en aquesta visió nutricional es basa en dècades d'investigacions que han desmuntat el mite del colesterol dietètic com a principal responsable dels nivells tan alts a la sang. De fet, el desembre del 2024, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units va classificar oficialment l'ou com un aliment saludable, tancant un debat que durava des dels anys 70. Avui, per parlar d'això, doncs no podíem tenir una altra persona que no fos ella, la Esther Martínez, que és nutricionista. Esther, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, parlem de l'ou, no?, el protagonista de l'entrevista d'avui, perquè sempre, no?, ens han inculcat que anem amb compte amb l'ou, que no en mengem massa, i en canvi ara, doncs sembla ser que tot aquest mite ja és una mentida, no?, i ho podem menjar perfectament sense preocupar-nos en excés, no?
Sí, sí, si bé és cert que fa uns anys pues, l'ou era un aliment que estava molt demonitzat i bueno, es deia que augmentava el colesterol en sang i sobretot la gent pues, que patia, no?, pues, colesterol sanguini elevat en sang, pues, es recomanava reduir el consum. Però és això el que tu bé has comentat. Estudis científics han demostrat que realment s'ha vist que el colesterol de l'ou no té un impacte en el colesterol sanguini. O sigui que es pot menjar de manera normal i saludable.
I quines són les recomanacions? Com es pot menjar l'ou? Podem menjar cada dia? És millor dos cops a la setmana, com abans es deia que era el màxim?
Doncs a veure, les guies alimentàries com la OMS recomanen menjar l'ou de 3 a 4 cops a la setmana. Però també s'ha vist, i estudis científics demostren, que es pot menjar fins un ou al dia sense cap risc cardiovascular per la salut.
Però més d'un ou al dia no, no?
Bueno, estaria allà. Un ou al dia no té cap risc per la salut. També es pot, la ració de l'ou també pot ser 2 ous al dia, o sigui, no hi hauria cap problema tampoc. També és molt important amb què s'acompanya l'ou. No és el mateix fer un ou ferrat, per exemple, amb bacon, que fer l'ou dur o a la planxa, amb una amanida. O sigui, també és veure com la dieta de forma global i com menja aquella persona.
D'acord. Clar, en aquest cas la moderació continua sent clau, no? Com tu deies, 2 al dia encara, però més no. Però és saludable, continua sent saludable i no hi ha aquest risc que dèiem del colesterol, no?, que tanta por ens han posat des de sempre a sobre. En aquest cas, d'això ens podríem oblidar, no?
Sí, sí, esclar, al final l'ou és un aliment que aporta proteïna d'alt valor biològic, aporta moltes vitamines com la A, la D, la E, vitamines del grup B també, molt ferro, molt seleni, i al final és un aliment que és molt complet i també és una mica trist, no?, de desplaçar aquest aliment de la dieta, perquè realment ens aporta molts nutrients.
Des del punt de vista de la nutrició, Esther, què creus que és el que ha passat entorn a aquest aliment perquè hi hagi com aquest debat etern durant tants anys de si és bo o no per la dieta?
Bueno, al final també la nutrició és un tema que és molt, que amb els anys canvia, i que una cosa, o sigui, les coses fa un temps es deia que no es podien menjar, i ara, o sigui, és una cosa que va canviant molt amb el temps. Però al final és un aliment que és molt econòmic i que moltes famílies poden acudir a ell, i doncs és una bona opció per menjar-la.
Uh-huh. I a què creus que es deu la moda aquesta de que ara tothom està menjant ous, no? Perquè sembla que hi ha un boom dels ous últimament, no? Que si vas al gimnàs i fas exercici, doncs la gent menja un ou abans o després. Després, a qualsevol acompanyament, no? Com deies, no? Aquesta importància de també l'acompanyament que fem a l'ou. Per què hi ha una moda últimament de menjar ous?
Ja, jo crec que també és això, el que tu ho havies comentat. Al final tot són modes i la gent també ens guiem molt perquè fa la gent del voltant, però al final també hem de mirar la dieta doncs d'una manera completa, no demonitzar un aliment en específic i mirar també doncs d'una manera global el que mengem durant tot el dia.
Mm-hmm, clar. Suposo que tot és un equilibri, no?, com dèiem, i tant passa el mateix com amb els ous com amb qualsevol altre aliment, no?
Al final, si tu portes una alimentació saludable, menges verdura, fruita, llegums, cereals integrals, peix, al final l'ou és un aliment més i aporta molts nutrients, o sigui que és un bon aliment.
Doncs, Esther Martínez, nutricionista, moltíssimes gràcies per desmuntar-nos tu també aquest mite. Ara ja podem menjar ous tranquil·lament, no? Tampoc sense excedir-nos, no?, com deies. I doncs això, desmuntar un mite que durava, no?, des dels anys 70, hosti, imagina't, portem tota la vida escoltant això. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos avui doncs aquests consells.
Doncs d'acord, moltes gràcies, i sí, al final és això, és un aliment més que està en la nostra dieta, la dieta mediterrània, que és una de les més saludables que hi ha a tot el món, o sigui, i per tant no hi ha cap problema amb els ous, també sempre millor escollir coccions suaus com ou bullit o per exemple a la planxa o alguna cosa així, evitar els fregits, però cap problema amb els ous.
Perfecte. Gràcies, Esther.
Que vagi molt bé, gràcies.
I ara parlem de la síndrome X fràgil, que és una de les malalties minoritàries més comunes i la segona causa de discapacitat intel·lectual d'origen genètic per darrere de la síndrome de Down. Està causada per una duplicació genètica excessiva al cromosoma X, el que implica una producció insuficient de la proteïna FMRP, essencial pel desenvolupament del cervell. En conseqüència, els afectats tenen menor capacitat intel·lectual i afectacions en les àrees de l'aprenentatge, del llenguatge, la conducta i la salut mental. A més, també que molts d'ells tenen ansietat, depressió, TDAH o trets TEA. Una malaltia que avui en dia encara continua sent infradiagnosticada i sovint invisibilitzada, sobretot a Catalunya, on s'estima que podrien haver-hi unes 1.300 persones afectades, el 80% encara sense diagnòstic. Sobre el tema parlem amb la doctora Anna Roche, que és neuropediatra de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Claro, hablamos de la síndrome X frágil, desconocida para muchos, ¿no?, pero que afecta a un número significativo de la población, ¿no?
Sí, esta prevalencia se estima en base a unos estudios que se hicieron hace unos años, unos 10 años, son las series. Habría que actualizarlo, pero estimamos que hay mucha gente con X frágil por diagnosticar, porque no tenemos ese registro de personas que correspondería por la prevalencia que se calcula.
Aún está muy invisibilizada, ¿no? Tiene poca visibilidad, tampoco tiene cura, ¿no? Pero ¿quiénes son las personas que tienen esta enfermedad? Cuéntanos un poco de qué trata y qué es lo que sufren las personas que tienen X frágil.
Explicabas muy bien en la introducción que es un trastorno del neurodesarrollo, y eso quiere decir que estas personas, cuando en la infancia, ya se observa que hay un retraso en la adquisición de habilidades que los niños adquieren de forma espontánea, a la hora de caminar, a la hora de hablar, a la hora de tolerar los cambios, la frustración, la ansiedad que comentabas, que es muy característica. Y aunque existe un fenotipo físico que decimos, unas características físicas que se pueden reconocer, una cara alargada, una hiperlaxitud articular, unas orejas más grandes, ese fenotipo físico, esa expresión física aparece más tarde en la vida, y nosotros pretendemos diagnosticar a las personas que tienen X frágil cuando está presente el fenotipo conductual, que decimos esos problemas de conducta, decías la salud mental tan importante, ahí es donde tenemos que diagnosticar a estos niños. Y hablabas también de la invisibilidad de las chicas, porque no explicabas que al ser un trastorno asociado al cromosoma X, las mujeres que tenemos 2X somos capaces de compensar parcialmente algunas de las discapacidades asociadas a la ausencia de esa proteína que comentabas al principio, mientras que los chicos que solo tienen una X no pueden. Por eso es muy evidente este fenotipo de ansiedad, de hiperactividad, de rasgos incluso dentro del trastorno del espectro del autismo, la dificultad del lenguaje, es mucho más evidente en los chicos y menos evidente en las chicas, que quedan más relegadas, son más más tímidas, cuesta más identificar a las niñas porque la ansiedad es más silenciosa en las chicas, pero que también tienen muchos problemas, sobre todo de regulación emocional y de ansiedad, las chicas.
Por lo tanto, hay unas características físicas, ¿no?, que darían pistas sobre la enfermedad, pero sobre todo, todo gira en torno del comportamiento, ¿no?, y de las habilidades, en este caso del lenguaje, ¿no?, intelectuales. Y como comentas, en las chicas puede quedar un poco incluso difuminado, ¿no? Puede ser que no se llegue a diagnosticar hasta años más tarde, ¿no?
Exacto, porque hay algunas chicas, igual que la discapacidad en los chicos es prácticamente constante, de carácter leve o moderado, en las chicas no siempre se observa la discapacidad. Y esto es un rasgo que hemos de tener presente para conseguir diagnosticar a cuantas más chicas mejor, porque si no estos problemas se van acumulando, muchos a nivel emocional. Y ese sentimiento de que les pasa algo y no saben qué les pasa porque no nos hemos planteado que quizá tendrían una entidad genética como puede ser el X frágil.
¿Y qué limitaciones tiene una persona que sufre esta enfermedad?
Pues al principio la parte más de los aprendizajes, ¿no? Quizás lo que es más evidente en la infancia, y la conducta. La conducta condiciona mucho el funcionamiento en la familia, en la escuela. Hay que entender las necesidades especiales, pues necesitan aprender de otra manera. Hablamos siempre de las discapacidades de las personas que tienen una condición genética, pero también tienen puntos fuertes. Por ejemplo, las personas con X frágil son muy buenas a nivel visual, tienen mucha memoria, tienen un sentido del humor muy chulo. Y tenemos que apoyarnos en estos puntos fuertes para conseguir optimizar los aprendizajes. Necesitan una serie de refuerzos cuando son más pequeñitos, fisioterapia para mejorar la coordinación. Son niños que son muy laxos, muy flexibles, un poco hipotónicos. Hay una torpeza motriz. Hemos de trabajar el lenguaje. Existen logopedas que trabajan no solo la articulación, sino la producción del lenguaje. Incluso la lectoescritura se puede trabajar también de forma específica. Y luego la parte, el psicólogo es muy importante, y el terapeuta ocupacional para gestionar, ayudarles a gestionar todas estas dificultades a nivel más conductual, de la hiperactividad, la ansiedad, que es realmente un problema muy importante. Y más adelante, facilitar la inserción en su grupo de edad, porque cuando los niños son pequeños lo tenemos todo muy estructurado, los padres están detrás, los coles van teniendo ya recursos para ayudar de alguna manera, pero es muy difícil el paso a la vida adulta y la integración de estas personas que tienen un una discapacidad intelectual y el trastorno de conducta, una integración plena con su grupo de edad. Jóvenes, uh-huh, es difícil.
Claro. Hablabas sobre todo de la etapa infantil, ¿no? La adolescencia también, con el aprendizaje. Pero, por ejemplo, cuando son ya mayores, en el caso de las chicas, ¿no? Puede haber una menopausia precoz, también en ambos géneros, ¿no? Desarrollar Parkinson antes de los 50 años. O sea que podemos decir que los efectos también van incrementando, ¿no? Con el paso de la edad, ¿no?
Sí, en concreto lo que ocurre es que hablábamos hasta ahora, justo hasta ahora estábamos hablando del X frágil, ¿no? Pero el X frágil, esta amplificación de esa región del gen FMR1, ¿no? Que comentabas al principio, cuando está tan amplificada, que decimos que mide más de un número concreto, que es el de 200 repeticiones, cuando está así de amplificada, genera este síndrome de X frágil, esa ausencia de la proteína FMRP, y que es tan importante para el neurodesarrollo. Pero existe una situación intermedia en la que ese trocito de ese gen es más grande, pero no tan grande como para interrumpir la producción de la proteína, que llamamos el estado de portador de premutación. Las mamás de los chicos con X frágil y las mamás o los papás de las chicas con X frágil pueden ser portadores de la premutación, de esa expansión que no es tan grande como para interrumpir la producción de proteína, pero que es más grande de lo que debería ser. Y es en ese grupo de personas en los que vemos lo que tú comentabas del fallo ovárico precoz, esa menopausia precoz en las mujeres, o del temblor ataxia, ese parkinsonismo. Es como un Parkinson que empieza a partir de los 50 años, con un temblor más de intención. Y que realmente está asociado a esa condición de premutación.
De acuerdo. Y como decías, es hereditaria, ¿no?, la enfermedad.
Exacto, en este sentido que hablábamos, que el X frágil es esa ampliación extrema, pero viene de una generación anterior en la que estaba relativamente amplificada esa región. Y por eso decimos que es hereditario. Y generalmente las mamás lo han heredado, las mamás de los niños, o en el caso de las chicas, como tienen 2X, puede haberse heredado de la madre o del padre. Entonces los abuelos también son portadores, o las abuelas. O sea, que por eso decimos que es una enfermedad familiar, y por eso el abordaje es tan importante con esa mirada en conjunto de todas las generaciones.
¿Hay suficientes recursos médicos o tratamientos para la enfermedad? Porque no tiene cura.
Claro, nosotros siempre te diremos que no hay suficientes recursos, porque vemos la realidad, queremos hacer muchas cosas y a veces no llegamos. Cada vez hay más recursos, esto es cierto. También es verdad que la sociedad está más mentalizada respecto a las enfermedades minoritarias, y también las farmacéuticas. No hay una cura a día de hoy, pero sí que hay varias empresas farmacéuticas que están trabajando en mejorar la calidad de vida y en desarrollar nuevas moléculas para tratar de paliar las dificultades a nivel cognitivo, a nivel de conducta, de ansiedad, que decíamos que era lo que más dificulta.
Aún queda mucho, ¿no? Tanto en esta enfermedad como también en todas las demás, mucho por hacer, poco a poco, ¿no? Sobre todo los profesionales, estáis ahí al pie del cañón, pero aún faltan muchísimas ayudas. Doctora Ana Roche, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por dar visibilidad a esta enfermedad que seguramente muchos de los oyentes que tenemos al otro lado escuchándonos no conocen, y otros que lo estarán sufriendo seguramente. Así que gracias por hablar con nosotros y dar voz a los pacientes y a las familias.
Muchas gracias a por vosotros.
La força i l'empenta de dues joves han estat la clau per reobrir la pastisseria L'Estrella, que aquest 2025 celebra 200 anys i és considerada la més antiga de Barcelona. Elles són l'Anna Campos i la Judit Sirvent, dues amigues de 25 anys que es coneixen des de l'institut, i durant una època van treballar juntes en aquest negoci emblemàtic. L'estiu passat, la pastisseria va haver de tancar per la jubilació de la seva última propietària, la Montserrat Martínez, però no va ser fins al cap d'uns mesos que l'Anna es va assabentar d'aquesta notícia i va trucar a l'antiga mestressa per preguntar-li què és el que havia passat. La resposta, com en tants casos, va ser que no havia trobat relleu generacional, i llavors ella, doncs, ho va veure clar de seguida, calia agafar el traspàs i fer-ho amb la Judit com a dependenta. La tenim amb nosaltres perquè ens expliqui una mica la història i com han decidit salvar aquest negoci de 200 anys. Anna Campos, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de que heu salvat la pastisseria més antiga de Barcelona, eh?
Sí, sí, sí. La veritat és que sona fort.
Com va ser? En quin moment vau decidir que havíeu de ser vosaltres les que ocupéssiu aquest lloc?
Bueno, realment va ser de primeres. O sigui, només escoltar la notícia de que l'estaven posant en traspàs, la meva primera idea ja va ser directament agafar-la. I, bueno, després de consultar i tal, per veure si era possible fer-ho realitat, pues és que no vaig pensar dues vegades. Només saber, pues això, si aniria bé i tot, i la resta de la família i tot ho veia bé. I em vaig llançar a la piscina. No vaig necessitar pensar-ho massa. Era per mi una oportunitat massa important com per deixar-la córrer.
Mm-hmm. Perquè tu, Anna, què havies estudiat? A què et dedicaves abans? I com va ser també que ja havíeu estat treballant allà prèviament?
Bueno, jo vaig estudiar... Bueno, jo sempre he volgut ser pastissera des que era petita. Llavors he anat fent curs des dels 7-8 anys que m'han anat apuntant a curs de pastisseria. Llavors, una vegada acabat el batxillerat, directament vaig entrar a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, a la EPGB, i vaig cursar allà els 3 anys per tenir el títol de pastissera. I a partir d'allà, a partir del segon curs que estava estudiant, ens van dir que ens recomanaven buscar pràctiques o algun treball per acostumar-nos al que és l'ofici. I clar, jo em vaig posar a buscar i tal, i vaig coincidir amb aquesta pastisseria que buscava algú per treballar, i bueno, vam fer l'entrevista i va haver match. Mm-hmm. Llavors, pues, a partir d'allà vam començar i ens vam conèixer.
I com han estat els primers mesos de feina?
La veritat és que molt bé, perquè des del primer moment, fins i tot quan encara només estàvem fent el traspàs i els dies primers per instal·lar-nos, la gent ja ens veia entrar a la pastisseria i ja ens recordaven de quan treballàvem allà, o encara que no ens coneixéssim, ens agraïen que continués sent una pastisseria, i una pastisseria tradicional de tota la vida, que no haguéssim canviat l'essència de la pastisseria. Llavors, la veritat és que amb molt de carinyo, molta il·lusió, i estem molt, molt agraïdes, perquè des del primer moment tots els veïns ens han acollit i ens han donat molt de suport.
Mm-hmm. Imagino també que una alegria per la Montserrat, no?, l'última propietària, veure com el seu negoci continua ara per molts més anys, doncs també era molt gratificant per ella i us ho va agrair d'alguna manera, no?
Sí, sí, sí. Al saber que m'interessava, em van dir que, clar, que seria l'opció perfecta, perquè jo conec la pastisseria, sé el valor que té i sé com treballen i com porten la pastisseria i tal. Llavors, clar, una persona que ja ha estat a dins, ho deixes tot amb molta més seguretat que algú que mai l'havia conegut o mai havia entrat a berenar, per exemple.
Mm-hmm. Com ha sigut el fet també de mantenir, com deies, no?, la tradició, la decoració, no?, de, per exemple, en Janrera, no?, s'ha mantingut intacta des de l'última reforma, no?, que tinc entès que va ser el 1950, i que també heu conservat el receptari, no?, que això també és molt important, perquè, de fet, ara deies, no?, els veïns mateixos ens estan dient que estan molt contents, no perquè es mantingui, però sobretot perquè continuï, no?, igual que els anys enrere, que no canviï res.
Clar. Nosaltres és això. Mantenim totes les receptes clàssiques de la pastisseria catalana, que al cap i a la fi és una cosa que cada vegada s'està perdent més a Barcelona. Queden molt poques pastisseries clàssiques. Llavors, clar, ho volíem mantenir perquè també és un lloc que la gent ve a buscar aquest tipus de producte. Sí que totes les receptes ara són meves. Llavors, clar, els dono el meu toc personal, però conservant, pues, la tradició. Mm-hmm. I, bueno, i alguna altra innovació sí que faig, però sobretot és això, el braç de gitano i el tortell de nata no falta cap dia.
I què més teniu?
Doncs, a veure, tenim... Bueno, però això, pastisseria catalana, doncs tenim els pastissets de cabell d'àngel de Tortosa, tenim bandes de poma amb fruita, els croissants, tenim molts tipus de croissants farcits, les ensaïmades, coca de llardons, coca de vidre, tot el que et puguis imaginar, segurament ho tenim, i per un altre lloc, doncs, per ser una mica més actualitzat, una mica més internacional, pues tenim, pues, el pastís de pastanaga, el red velvet, brownie i un parell que, bueno, he començat a fer jo, que és, per exemple, un que és de cervesa negra Guinness amb cacau negre, perquè jo abans d'entrar aquí vaig estar un any treballant a Irlanda a una pastisseria. Mm-hmm. Llavors és com la meva menció, el meu record d'aquella època, pues, vaig combinar aquests dos gustos amb una crema de xocolata negra, i la veritat és que és un pastís que a qui és fan del xocolata negra li encantarà.
Quina passada, Anna, quina passada, ja ens agafa gana aquestes hores de provar-ho, eh? Sí. Esteu al Raval, no?
Sí, sí, sí. Al 9 de la Rambla, 32.
Perfecte.
Quasi arriben a Rambles.
Mm-hmm. Doncs, Anna Campos, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica aquesta reobertura, no, la salvació de la pastisseria L'Estrella, que celebra aquest any 200 anys. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la història i com ho heu tornat a fer perquè torni a reviure. Gràcies.
Sí, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
I de seguida parlem també d'una problemàtica que espanta els professionals, els pares i a docents. L'accés dels adolescents a la pornografia i el seu avenç cada cop més en qüestions d'edat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Se saludan ya los capitanes en el Bernabéu, Manolo.
Está todo preparado para que comience el partido, como tú bien dices, González.
El partido que para el mundo.
Partidazo a la vista, partido grande.
Este domingo vibra con el clásico en COPE. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Dónde lo vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Semi nuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Amb 8 anys, amb 10 o amb 12. Aquestes són les edats que, de mitjana, els adolescents comencen a consumir pornografia. Un problema creixent que cada cop avança més i que ens fa avui posar el focus seriosament i preguntar-nos com podem usar-li. Un de cada quatre nois adolescents accedeix a continguts pornogràfics diàriament, mentre que només el 4,8% de les noies presenta aquest patró de consum, segons una revisió sistemàtica duta a terme per el Mario Ramírez, que és graduat del Màster Universitari de Treball Social Sanitari de la Universitat Oberta de Catalunya, és l'autor d'aquest estudi, i la recerca revela dades alarmants sobre l'accés precoç a la pornografia entre els menors. Segons l'anàlisi de 40 articles científics publicats entre 2015 i 2024, al voltant d'un 20% dels adolescents reconeix haver consumit pornografia abans de fer els 10 anys, i hi ha casos documentats fins i tot de menors que s'inicien als 8 anys. En parlem sobre el tema amb ell, amb el Mario Ramírez. Mario, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Has hecho este análisis, ¿no? Un estudio donde se demuestra que el 20% de los adolescentes consume pornografía antes de los 10 años. ¿En qué momento decidiste que era importante documentar esto y poner cifras? Porque parece ser que cada vez se avanza más la edad, ¿no?
Pues mira, surgió un 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, en el que un joven de 17 años era detenido porque asesinó a su novia, bueno, a su expareja de 15. Entonces, ese día, no sé por qué, en la cabeza me hizo un clic y me pregunté si la pornografía podía ser uno de esos factores que también influía en esto, y comencé a leer, comencé a investigar, comencé a buscar artículos y los datos, pues, como tú has dicho ahora mismo, pues son alarmantes, muy alarmantes.
Así es. ¿Qué es lo que has podido ver durante este tiempo largo de estudio, no, entre 2015 y 2024? ¿Cómo has podido estudiar estas cifras y acabar teniendo estos resultados?
Pues ha sido mucha lectura, bueno, mucha búsqueda primero. Ha sido una búsqueda a nivel internacional, porque los estudios, hay muchos que son de la parte de América, hay otros que son europeos y otros que son de aquí de España. Y bueno, me planteé una serie de objetivos con los que trabajar. Lo primero era, bueno, actitudes sexistas, si tenía que ver algo que ver con las actitudes sexistas. Después, qué relación tenía con la violencia de género. Y son datos que se ven en un papel, se ven muy fácilmente, pero la realidad detrás de ellos es impactante, es muy importante.
Así es. La media global se sitúa en los 12 años, pero tú incides en eso, ¿no?, de que un 20% es incluso antes de los 10 años.
Exacto. Incluso hay algunos estudios que he leído que algunos chicos con 8 años ya han tenido un contacto. No se especifica si ha sido un contacto de manera casual o tal, pero sí, que hay niños que con 8 años ya han visto imágenes o vídeos que no deberían ver con esa edad.
Exacto. ¿Cuál crees que es aquí el problema? ¿Qué es lo que falla?
Pues para mí lo que falla es un poco la educación sexual, bueno, la educación afectivo-sexual. Creo que hay muchas familias que no están preparadas. Bueno, en muchas familias el sexo siempre ha sido un tabú, y hablar y explicar esto a los hijos, hay muchos padres que no tienen las herramientas adecuadas para hacerlo. No solamente hablar de sexo, de prevención o de enfermedades infecciosas, sino de lo que es el consentimiento, de lo que es la verdad.
Sí.
Lo que es el sexo, de verdad.
Sí, el trabajo que hiciste, ¿no?, fue un trabajo final de máster, y lo titulaste El rostro oculto de la violencia, revisión sistemática sobre los retos del trabajo social sanitario frente al consumo de pornografía en adolescentes. Detrás de esto se esconde, como decías, ¿no?, y desde luego dices que ha sido como el empuje, ¿no?, que necesitabas para hacer un trabajo de este tipo. la violencia, ¿no? Porque al final estos menores están viendo algo que no saben ni lo que es y lo asocian a otro tipo de cosa, ¿no?
Claro, a esa edad los chicos, bueno, chicos y chicas, no tienen las herramientas críticas suficientes como para entender lo que están viendo. Entonces, lo que se está generando es que aprenden lo que es el deseo, lo que es el consentimiento, de una manera totalmente contraria a lo que es en la realidad. Si el contenido que se ve es escenas de cosificación de la mujer, de violencia, pues al final todo lo que aprenden es eso, y después lo peor es que lo aplican.
Sí que es cierto que hay diferencias, ¿no? Ahora decías chicos y chicas, hay diferencias entre chicos y chicas a la hora de consumir pornografía y también en las edades, ¿no? En este caso sí que es cierto, ¿no?, que decías que en los chicos es un 20%, pero en las niñas es un 4,8%, ¿no?
Uh-huh. Sí es verdad que el consumo que hacen los chicos es más regular. Hay datos que demuestran que incluso hay muchos de ellos que creen que consumen demasiada pornografía a la semana, mientras que por otro lado las chicas lo hacen y muchas veces es bajo presión de tan jóvenes, no, pero siendo un poco mayores, por la depresión de la pareja, presión del grupo de amigas.
En este caso el contexto, ¿no?, podemos decir, es distinto, el motivo también que los lleva a ello es distinto, pero hablamos de una problemática social, ¿no?, realmente, porque esto ha ido incrementando, ¿no?, en los años. Hay un acceso precoz entre los menores, ¿no?, a este tipo de contenido. Y es algo que preocupa a los expertos, ¿no? Tú lo has estudiado. Imagino que también te has rodeado de expertos o de médicos o psicólogos que incluso deben advertir de lo preocupante que es esto, y además con el acceso a Internet tan fácil que hay hoy en día y todo lo que se esconde detrás, ¿no?
Claro, sobre todo la facilidad que tienen los chicos. Lo primero, para tener un dispositivo inteligente en sus manos, que ahora mismo son capaces de controlarlo mucho mejor que nosotros, y mira que nosotros somos jóvenes, pero claro, todo ese acceso, y si no hay un tipo de control, pues lo que produce es eso.
Pues Mario Ramírez, muchísimas gracias por hablar con nosotros, enhorabuena también por haber escrito y haber documentado, ¿no?, a lo largo de estos años estas cifras, estos datos. Y te agradecemos que hayas querido compartirlo también con nosotros y dar un poco de conciencia sobre este tema, también para las familias, ¿no?, y los que están a cargo de estos menores. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias por la difusión y gracias por difundir este mensaje. Gracias.
Segons l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, el 65% dels nens de 8 a 10 anys passen fins a 4 hores diàries a les xarxes socials, i UNICEF alerta que gairebé la meitat dels adolescents dediquen més de 5 hores diàries a Internet els caps de setmana. Aquest ús excessiu de les pantalles té, com no, conseqüències directes sobre els usuaris, especialment els més joves, i és que aquest ús excessiu del mòbil en nens i adolescents pot tenir efectes negatius en el seu benestar físic, psicològic i social, i es relacionen directament amb un augment en els nivells d'ansietat, depressió i estrès. Ja hem parlat alguna vegada del projecte de Balance Phone, aquest smartphone dissenyat per reduir l'ús del mòbil i fomentar un ús intencional de la tecnologia, i que ja ha aconseguit transformar l'hàbit digital de més de 3.000 usuaris arreu del món. Ara ja tenim els resultats. Els usuaris han reduït el temps d'ús de 5 hores diàries a només una hora i mitja, recuperant així més de 1.000 hores anuals per dedicar a altres activitats fora de la pantalla. És un dispositiu que va estar fundat per Carlos Fonclara i Albert Beltrán, que promouen, doncs, com hem dit, un ús responsable d'aquests dispositius mòbils, especialment entre els més vulnerables, en aquest sentit, que són els més joves. En parlem amb l'Albert. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, ja vam parlar amb vosaltres fa un temps, no?, quan donàveu a conèixer aquesta iniciativa, i ara ja veiem resultats, no? Veieu que han hagut resultats bons, no?, canvis significatius en aquests menors i joves, oi?
Sí, correcte. I de fet, això és el que més energia ens dona. I el bo del nostre projecte és que podem veure molt clarament si estem tenint l'impacte que volem o no. Al final, les mètriques de temps d'ús parlen per si soles i és la mètrica que realment ens obsessiona més. I estem molt contents en que els nostres usuaris estiguin hora i mitja al dia, de mitja, el qual demostra una mica doncs, aquest objectiu que tenim, que és el de tornar més de 3 hores cada dia a la gent que ens confia.
Mm-hmm. Més de 3 hores al dia, més de 3.000 usuaris, no? I l'objectiu, no?, el que dieu vosaltres és que no és que sigui un no a les xarxes socials, no?, sinó un ús intencional, un ús que sigui sa, tant Exacte. Mentalment, no?, com també físicament, oi?
Exacte. De fet, nosaltres som els primers que tenim xarxes socials, però on veiem el problema era tenir-ho a la teva butxaca 24 hores lluitant per cridar la teva atenció. Realment, nosaltres ho consumim doncs, en dispositius controlats, com podria ser l'ordinador, a casa, en moments com intencionals, no caminant pel carrer, o l'autobús, o sopant amb la parella, o en situacions que potser nosaltres intencionalment no voldríem, però abans de tenir balance phone ens passava que ens trobàvem doncs, enganxats al mòbil.
Uh-huh. A més, vosaltres dos, tant el Carlos com tu, Albert, sou dos joves, no?, de 26 anys, per tant, heu crescut amb aquestes tecnologies, ho viviu, imagino, en el dia a dia, amb el vostre entorn. Què és el que us va portar a crear aquest nou dispositiu, no?, aquest balance phone, per intentar doncs, solucionar una mica aquest món on vivim, que és tan digital i amb tantes pantalles pel mig?
Doncs, o sigui, sent molt honest, va ser la frustració d'intentar canviar els nostres hàbits digitals i veure que no podíem. Que realment teníem una dependència brutal als mòbils, en aquest cas, i veient que nosaltres intencionalment fèiem l'esforç de canviar aquests hàbits i no ho aconseguíem, vam veure que era un problema que era més profund del que ens pensàvem i vam intentar i vam dissenyar aquest dispositiu que ens hagués agradat sempre tenir, que és el balance phone.
Uh-huh. Us han contactat moltes famílies demanant-vos que necessitaven doncs, aquest dispositiu pels seus fills o filles?
Sí, de fet és curiós perquè el projecte neix més pensant en un públic més madur, més conscient i més adult, per així dir-ho, i molt ràpidament quan vam llançar se'ns van apropar moltes famílies, mares i pares, que ens deien que aquesta solució era la solució perfecta com a primer mòbil pel seu fill o filla i avui en dia el 70% dels mòbils que hem venut són a famílies, o sigui, uh-huh. són per aquest cas d'ús.
Clar. Explica'ns una mica, recorda'ns una mica com funcionava aquest balance phone, aquest telèfon, que és el que tenia d'especial que no tenen els altres amb la quantitat de controls parentals i d'històries que van avui en dia ja implantats. Què és el que té aquest que no tingui la resta?
Sí, doncs són dues coses, realment és bastant simple. La primera és bloquegem de manera sistemàtica tot el contingut addictiu. No s'han de configurar res ni s'ha d'estar a sobre de ningú. Simplement en un balance phone no hi ha contingut addictiu. Això al final es tradueix en 5 categories, que serien xarxes socials, com Instagram, TikTok, YouTube o aquest tipus de xarxes. Streaming, com seria Netflix, Prime Video, HBO o aquestes plataformes, pornografia, jocs ni apostes. Llavors, tot això no és possible accedir-hi en un balance phone i ho bloquegem de manera sistemàtica. I, per altra banda, el que també fem és simplifiquem molt la interfície del sistema operatiu. O sigui, avui en dia els mòbils tenen interfícies molt llamineres, amb molts colors, molts estímuls, notificacions, això, molt estimulants. I nosaltres amb Balance Phone el que fem és fer una interfície el més avorrida en el bon sentit possible i intentem promoure aquesta intencionalitat amb un buscador on la gent, per accedir a qualsevol aplicació, doncs ha de fer aquest pas de buscar l'aplicació i així evitem aquesta memòria muscular, que no sé si a tu t'ha passat mai, però a mi em passava molt que volia entrar, jo què sé, a la calculadora i acabava mitja hora a Instagram sense saber una mica com, doncs intentem lluitar aquesta memòria muscular amb una interfície molt simple.
I després passava, no?, que deies, i què anava a fer jo ara, no?
Exacte.
Perquè t'estan distraient d'una altra manera. Clar, parles d'aquest tipus de dispositiu que moltes famílies us han demanat, no?, pels seus fills i filles, doncs tenir accés a aquest telèfon, no?, pels menors. I heu impulsat, de fet, un nou model, no?, d'educació digital amb l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya, oi?
Sí, exacte. Sí, nosaltres, un cop vam veure que la solució casava també amb aquest grup de gent, amb els nens, doncs ens vam posar a pensar en quines associacions o en quins grups podríem col·laborar, i vam veure que l'Associació de Famílies més gran d'Espanya està a Catalunya, que és la FAC, que compta amb més de 700.000 famílies, i sí, hem arribat a un acord per promoure, doncs, la nostra solució i arribar al màxim de famílies possible.
La proposta és una educació digital conscient. Quin és l'objectiu, Albert, de cara al 2026?
Doncs et diria que l'objectiu és que la gent, sobretot les famílies, sàpiguen que existeix una alternativa com la nostra i que es fiqui sobre la taula. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres, òbviament, pensem que la nostra solució és la millor, però crec que el repte més gran del 2026 és que la gent sàpiga que existim. I això passa per aterrar-ho en números. L'objectiu és que el 2026 20.000 persones comprin el nostre mòbil, i això significa, pues, recuperar una mica més de 5 milions d'hores, que això, pues, al final és un comptador que és el que ens marca una mica la direcció de si estem fent bé les coses o no.
Doncs, Albert, endavant. Encara queda molt any, no?, per endavant. Començarem també el 2026 d'aquí poc, i aquests objectius segur que són resultats, no? Perquè me'n recordo de la primera entrevista que vam fer parlant d'això, i fixa't ja el que heu aconseguit, no? Així que només queda un camí per endavant ple de bons resultats, no?, i de joves i adolescents amb menys tecnologia, no?, i amb menys petjada digital. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Y ahora hablamos de lo que es un testamento solidario para aquellas personas que desean ayudar a causas solidarias con una parte de sus bienes. Se trata de un documento legal en el que una persona deja parte de su patrimonio o la totalidad de sus bienes a una o varias organizaciones sin ánimo de lucro tras su fallecimiento, apoyando a causas sociales, humanitarias o también ambientales. Es una forma, podemos decir, de extender la solidaridad más allá de la vida, dejando un legado que puede transformar vidas y construir un futuro mejor. Hablamos con una persona que lo ha hecho, ¿no?, que ha hecho un testamento solidario a la Fundación Pascual Maragall. Ella es María del Valle Pérez. María del Valle, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, usted ha hecho un testamento solidario, ¿y cuál es el motivo?
Bueno, pues el motivo es poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan y de paso, pues, hacer alguna obra buena antes de irte.
¿En qué momento decidió esto?
Bueno, yo lo decidí en el momento en que vi la posibilidad de hacerlo. En el momento en que se podía hacer legalmente, entonces es cuando lo llevé a cabo.
Muy bien. ¿Y usted cuál es su situación? ¿Está casada? ¿Tiene pareja? ¿Tiene hijos? ¿Cuál es su situación actualmente?
Casada y con hijo.
¿Casada y con hijo?
Sí.
¿Y en qué momento les plantea a ellos decir, oye, voy a hacer un testamento solidario y lo voy a hacer por este motivo? ¿Cómo fue?
Bueno, se habló en la familia y entonces llegamos a la conclusión de que queríamos hacer alguna obra que pudiera ayudar a personas que lo están pasando muy mal.
¿Tenía claro dónde quería ayudar y cuál sería el destinatario, que era, quiero decir, la Fundación Pascual Maragall, sabía exactamente qué sería allí?
Sí, sí, lo teníamos muy claro, que tenía que ser la Fundación Pascual Maragall desde el principio.
Uh-huh. ¿Y por qué?
Bueno, sabemos cómo es la persona, cómo era, porque antes de ponerse enfermo ya lo conocíamos cómo era, fue el alcalde de Barcelona, entonces vimos por sus, dicen que por sus obras lo conoceréis, ¿no? Pues es una persona que consideramos que aquello que había dejado, como es la fundación del Alzheimer, lo había dejado ya preparado para cuando él estuviera mal de verdad, entonces consideré que tenía que estar muy bien organizado eso por una persona que era tan honesta y transparente.
Uh-huh. Y lo ha hecho en vida, ¿no, María del Valle?
Sí, sí, en vida lo hemos hecho, lo hemos dejado por escrito y así facilitas que se haga de forma breve, sin costes y legal.
Exacto. Claro, no sé si había antecedentes en la familia de que alguien ya lo había hecho o fue usted la primera, ¿no?, que empezó con esto. ¿Cómo
no,
fue?
No. En mi casa se respira este aire de hacer cosas por los demás, ¿sí?, y de ayudar. Y entonces no hay nadie así que hayamos hecho estas cosas, ni tampoco hay problemas de Alzheimer, pero consideramos que había que dejarlo por escrito y así no comporta ningún problema de hacerlo legal y fácil.
Muy bien. Pues María del Valle, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos su historia, ¿no? Y también por su solidaridad. Ojalá todo el mundo fuera como usted. Gracias.
Pues sí, yo lo considero que lo recomiendo porque además desgraba.
Gracias, que vaya muy bien, muy amable.
Vale, gracias, adiós, buenos días.
I en uns minuts parlem de sostenibilitat i del boom que està tenint la roba de segona mà. Avui ja portem dos temes parlant de modes, els ous i la roba de segona mà. Ho descobrim després de la publicitat.
Amb Marc Huerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Lo mejor de la comedia española.
Hagamos algo nuevo.
En la tarde de domingo.
Se la saben todas.
El turismo es un gran invento.
Pero ¿cómo traemos el mar?
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás. Hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y cuatro noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? No va a pasar nada.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Sí, quiero que lo otorgo, sí, concedo.
Viva el cine español. En 13.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Fin de semana COPE se viste a la moda, porque estaremos en directo en el Hotel Salobre Resort Serenity en San Bartolomé de Tirajana, con motivo de la Swing Week Gran Canaria Moda Cálida. Un fantástico impulso a la moda en las islas. Este fin de semana COPE en Gran Canaria, con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Huerto.
Moda, de roba de segona mà i de sostenibilitat i ho expliquem aquí al matí del cap de setmana de la mà d'una botiga de l'Hospitalet de Llobregat. La Fundació Formació i Treball, entitat sense ànim de lucre amb més de 30 anys de trajectòria en la inserció sociolaboral, ha fet un pas més en el compromís amb la sostenibilitat i el consum responsable amb l'obertura de Remarket, una nova botiga a l'Hospitalet amb una proposta innovadora que combina estètica, sostenibilitat i impacte social. Una aposta per una moda urbana, assequible i amb valors, que ofereix peces amb petites imperfeccions a les quals doncs, es vol donar una segona vida, posicionant-se així com una alternativa real al consum tradicional. A més, el projecte també inclou tallers de recuperació tèxtil oberts a la ciutadania, fomentant la reutilització, la creativitat i també el compromís amb el planeta. Sobre el tema, per parlar d'aquest boom també de la roba de segona mà que cada cop s'està posant més de moda, en parlem amb la Maria Cañedo, que és responsable del Departament de Retail. Maria, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de la moda, ¿no?, de la ropa de segunda mano. Antes la veíamos mayoritariamente online, ¿no?, a través de algunas aplicaciones que podíamos usar, pero ahora cada vez más hay más tiendas también que venden ropa de segunda mano, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que en los últimos años hemos visto un cambio en los comportamientos de los consumidores, especialmente de los más jóvenes, donde la segunda mano deja de tener esa estigmatización que tenía y hay mucho más interés por la ropa de segunda mano. También esas plataformas que tú comentas han ayudado a estas nuevas generaciones a conocer el mercado de segunda mano y a interesarse por él.
¿Cómo funciona la tienda física, por ejemplo, no esta que ha abierto en el Hospitalet, Remarket? ¿Cómo funciona? ¿La gente puede ir allí y vender su ropa? ¿Hacéis una selección previa? ¿Cómo es?
Bueno, la ropa que vendemos tanto en la tienda de Remarket como en el resto de nuestras tiendas de Moda Red proviene de contenedores. De los contenedores en los que la población puede depositar la ropa que ya sabe que no va a utilizar. Y todo el contenido de estos contenedores pues pasa a la planta que tenemos en Sabadell, donde se realiza una tría, y en función al estado de las prendas, pues intentamos reintroducirlas dentro del mercado de nuevo, mediante estas tiendas de segunda mano que te comentaba. Uh-huh. Entonces, la idea, nuestro funcionamiento es en base a las donaciones, es decir, no vendemos el producto de los clientes, sino que los clientes pueden, incluso en la tienda, ir a donar la ropa que ya no quieren utilizar y nosotras les damos esa segunda vida.
De acuerdo. Y en este caso, ¿cuál es el perfil del comprador? ¿Es un ciudadano que compra también prendas que no sean de segunda mano? Normalmente es gente que sí que necesita comprar prendas de segunda mano porque son más económicas. ¿Cómo es?
Pues la verdad que ahora cada vez más, como te comentaba, el perfil es muy variado y el poder adquisitivo de los clientes ha cambiado también. Hay tanto personas que necesitan acceder a prendas a un precio reducido como personas que realmente les interesa o la estética o la reutilización para ayudar a la sostenibilidad. Uh-huh. Dentro de sus hábitos de consumo. Entonces, es verdad que incluso en los años que yo llevo en la fundación cada vez se nota más que hay ese cambio de comportamiento. Cada vez hay gente más joven, cada vez hay gente pues que ya no está únicamente guiada por ese precio, pero que les interesa también la reutilización desde un punto de vista de la sostenibilidad.
Claro. ¿Hay más conciencia en la gente joven sobre ese tema?
Bueno, yo creo que tienen una visión un poco más, no sabría si decirte sana, pero sí que no tienen esa idea de que la ropa de segunda mano es de menor calidad o que como ha sido utilizada no la quieren. Creo que en general son más conscientes de que, bueno, son prendas y además que les gusta la idea de encontrar a veces pues o chollos o prendas especiales que se salen un poco también pues de lo que puedes encontrar en grandes cadenas que es donde el comportamiento de las prendas de primera mano casi que nos lleva, ¿no? A las cadenas grandes, a ese tipo de consumo un poco más masivo.
De hecho, entonces, sí, sí, dime.
No, que creo que el comportamiento de estas generaciones más jóvenes está haciendo un poco ese cambio en esa dirección también.
Exacto.
No significa que dejen de comprar en el mercado de primera mano, pero sí que les interesa mucho más la segunda mano y los posibles hallazgos, ¿no?, que encuentran ahí.
Uh-huh. De hecho, hacéis talleres, ¿no?, para customizar, ¿no?, o arreglar algunos desperfectos que puedan haber en las prendas. Por lo tanto, son de segunda mano, ¿no?, pero hay un arreglo también después, posterior, ¿no?, a todas las prendas. ¿Cuál es el precio que rondan, por ejemplo, en tiendas como esta del Hospitalet?
Claro, el concepto de la tienda Remarket, quisimos dar un paso más allá de la tienda tradicional que tenemos, y quisimos introducir también, como bien has dicho, algunas prendas con pequeñas taras. Puede ser algo como que le falte un botón, que tenga un pequeño descosido, una pequeña manchita en una zona que no se ve. Entonces, claro, todas estas prendas tienen un precio más asequible, pero también nos interesaba mucho la sensibilización de cara a los clientes. Por eso trabajamos también todo el tema de los talleres, charlas, y la idea es un poco concienciar y enseñar al consumidor, ¿no?, que aunque tenga ese pequeñito defecto que a lo mejor antes nos habría generado un rechazo a la hora de comprarlo, nos permite, pues que a lo mejor con un pequeño arreglo, súper fácil hacerlo tú en casa, tienes una prenda que en todo lo demás está prácticamente nueva, ¿sabes?
Claro.
Entonces, claro, todo el concepto, pues, de talleres, de charlas, etcétera, etcétera, va un poco enfocado en esa dirección, en cómo podemos darle una segunda oportunidad no solo a las prendas que están en perfecto estado, sino a las prendas que tienen una pequeña imperfección, pero que es muy fácil de recuperar, ¿sabes?
Te iba a preguntar, María, los clientes, en este caso vendedores, que dices, ¿no?, que sacáis las prendas de los contenedores, ¿no?, para ropa reutilizable, en este caso no pueden ir a vender su ropa a la tienda física, ¿no? En este caso no hay una ganancia de vendedores allí, ¿no?, de gente que decide, pues, desprenderse de cierta ropa, ¿no?
No, nuestro modelo no funciona así porque justamente toda la iniciativa social que tenemos es la que nos permite dar empleo a las personas en riesgo de exclusión.
Claro.
Entonces, tanto los dependientes de las tiendas como un gran porcentaje de las personas que hacen tría en la nave de Sabadell son personas que están haciendo este itinerario. Entonces, es verdad que ese es un modelo que nosotros no contemplamos porque no nos permitiría continuar con la misión de la fundación.
Claro.
Y porque, bueno, creemos que hay otras plataformas o otras vías para las personas que buscan ese tipo de,
claro,
de colaboración.
Por eso decía, ¿no?, diferenciar una cosa de la otra. El impacto, por ejemplo, de una tienda de ropa de segunda mano. Hablábamos de este compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad. ¿Qué es lo que hacéis vosotros para esto? ¿Y cuál es la conciencia que tenéis? Porque imagino, ¿no?, que una gran empresa, en este caso, pues no puede decir mucho, pero vosotros sí que estáis apoyando, en este caso, estas causas también.
Bueno, nosotros tenemos la principal misión de la fundación es la inserción de personas en riesgo de exclusión dentro del mercado laboral. ¿Esto qué significa? Pues estas personas siguen un itinerario de formación y experiencia laboral, por eso te comentaba que por ejemplo, las dependientes de las tiendas están haciendo estos itinerarios, que les permite aprender las competencias que necesitan para luego encontrar trabajos en empresa tradicional. Uh-huh. Y luego de la mano de esta misión está pues toda la gestión del residuo textil.
Claro.
Que bueno, esto ya creo que es algo bastante conocido, ¿no? Los volúmenes de textil que se consumen y de los cuales luego, claro, nos tenemos que deshacer. Y que muchas veces nos deshacemos de productos que están en perfecto estado. Yo me he comprado prendas que han salido de contenedor con la etiqueta puesta. O sea, gente que ha donado prendas que ni siquiera se las ha llegado a poner. Al final, lo que nos llega a nosotros también es un reflejo del comportamiento del consumidor en la primera mano.
Esas compras compulsivas, ¿no?, de las que tanto hablamos muchas veces.
Bueno, en algunos casos sí que es así. De hecho, en los últimos años hemos notado que el volumen de prendas de fast fashion han aumentado mucho dentro de las donaciones que tenemos. Y nosotros, si la prenda está en buen estado, obviamente le damos una segunda oportunidad a todas las prendas, porque la idea es reducir también el volumen pues que acaba en la basura o en otras ubicaciones que dices, ostras, esta prenda está perfecta, es una pena que no podamos reaprovecharla. Entonces, por un lado está la misión de la fundación, que es la inserción laboral, y luego por otro lado también tenemos un enfoque desde un punto de vista de sostenibilidad muy, muy arraigado.
Exacto. Pues María Cañedo, responsable del Departamento de Retail, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por concienciar sobre este tema y para que también la gente conozca este tipo de tiendas, ¿no?, con el Remarket como lema, ¿no? Esta, podemos decir, aprovechar, ¿no?, esta ropa que a veces nos quitamos de encima y que tiene mucha vida más allá. Así que muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos todo esto.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora hablamos de que Barcelona vuelve a ser la capital de la economía de impacto este año, con la nueva edición del certamen SHIP 2B Impact Forum, los días 17 y 18 de noviembre en la ciudad. Estos dos días la capital catalana reúne a más de 500 líderes de negocios, de finanzas, de filantropía y de la administración pública bajo el lema del impacto individual al impacto colectivo. Y este año además se centra en dar a conocer iniciativas y proyectos que están conectando con éxito con el cambio sistémico y la inversión de impacto. Hablamos, por ejemplo, de la crisis de la vivienda en España o también de cómo combatir la soledad en personas mayores. Hablamos del tema con Maite Fibla, que es doctora en economía y también cofundadora del Managing Partner de SHIP 2B Ventures. Maite, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Este Muchas año,
gracias
a ti por atendernos. Este año ya celebráis, ¿no?, la edición número 12 aquí en Barcelona. Muchas ediciones ya a vuestras espaldas. ¿Y qué es lo que tiene esta de especial?
Bien, como bien dices, llevamos ya 12 ediciones, 12 años, reuniendo una vez al año aquí en Barcelona y en España a referentes en el mundo del impacto, de la inversión de impacto, desde expertos en el ámbito filantrópico, expertos en inversión, grandes líderes del sector empresarial que a través de iniciativas tratan de resolver los mayores retos de la humanidad. Llevamos 12 años reuniendo, pero este año va a ser diferente. Y este año es diferente porque ya el año pasado apuntamos la importancia de atacar los problemas sociales y medioambientales que tenemos con una perspectiva diferente. Nosotros, cuando creamos la fundación en 2013, hacíamos referencia a los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todas las metas que como sociedad nos habíamos planteado para el 2030. Pues bien, estamos en 2025, el año pasado estábamos en 2024, y todo apunta a que realmente estamos muy, muy lejos de poder alcanzar esos objetivos, de Desarrollo Sostenible, esos ODS, que nos habíamos planteado para el 2030. De hecho, varios estudios pronostican que en 2030 habremos llegado como mucho a resolver entre el 15 y el 20% de lo que nos habíamos marcado. Eso significa que como sociedad no lo estamos haciendo bien. Uh-huh. Es decir, cambio climático, creo que está clarísimo las consecuencias que está teniendo el cambio climático. Año tras año estamos teniendo en los últimos años situaciones producidas por este cambio climático, pero no solo eso, si miramos luego también problemas sociales, hablamos del problema tan agudo que hay en acceso a la vivienda cuando es una necesidad básica, estamos hablando de problemas derivados de una población cada vez más envejecida, que eso es bueno porque significa que cada vez vivimos a más años, pero no somos o no hemos sido capaces de conseguir que ese envejecimiento vaya acompañando de una calidad de vida acorde, ¿no? Ahora ya no nos morimos a los 70, nos morimos a los 85, pero a partir de los 65 seguimos teniendo problemas de salud, ahora se incorporan problemas de salud mental, el gran problema de la soledad no deseada en personas mayores, una de cada cinco personas mayores sufren soledad no deseada, problemas de violencia, crisis de la infancia, adicción con los jóvenes, salud mental de los jóvenes. Realmente tenemos muchos problemas sociales y medioambientales sobre la mesa, llevamos años trabajando y seguimos sin avanzar lo suficientemente rápido.
Uh-huh. Claro, Maite, el programa abarca, como comentas, ¿no?, por lo que vemos, muchísimas problemáticas, ¿no?, de que tenemos encima hoy en día. ¿Cómo lo hacéis para poder abarcar todo esto en esta edición?
Sí, en concreto, esta edición vamos a abarcar seis grandes retos desde una perspectiva sistémica. Y una perspectiva sistémica porque lo que necesitamos es, como decía antes, avanzar mucho más rápido y como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pues parece que no funciona lo suficiente. Y ahí necesitamos empezar a colaborar las organizaciones que ya llevan muchísimos años trabajando en estos retos sociales y medioambientales, empezar a trabajar de forma mucho más coordinada, de forma mucho más holística, y atacando y desarrollando e impulsando soluciones que vayan realmente a la raíz del problema y no solo a soluciones, como yo les digo, soluciones parche. Esta edición, en concreto la edición del 2025, tiene como foco principal abordar seis retos sociales y medioambientales de forma mucho más sistémica. Y esta es la gran diferencia respecto a todo el resto de ediciones que hemos estado haciendo hasta ahora. Situé Impact Forum son dos días, como muy bien has dicho al principio, el día 17 y el día 18. El día 17 por la noche hacemos una cena con personas referentes en el ámbito de la inversión de impacto y del emprendimiento de impacto. Y ahí en el marco de esta cena también celebramos los Impact Awards. Y luego el día 18, celebramos nuestro Impact Forum con unas ponencias iniciales donde vamos a hablar de la importancia de impulsar soluciones mucho más sistémicas, mucho más holísticas para dar solución a los problemas que tenemos, sociales y medioambientales, y luego de cómo la inversión de impacto está evolucionando para convertirse en una inversión con capacidad de generar impactos mucho más sistémicos también. Porque realmente los retos a los que nos enfrentamos son retos complejos que necesitan de soluciones complejas y sistémicas y necesitan de fuentes de financiación y de inversión con visión también mucho más sistémica. Y la gran novedad es que ese día 18, aparte de esas ponencias iniciales, luego celebramos nuestro primer Systemic Summit. El Systemic Summit son 6 horas de trabajo donde vamos a unir referentes tanto del sector público, del sector social, del sector filantrópico, del sector de la inversión y del sector privado, que ya llevan tiempo trabajando en estos 6 retos. Luego, si quieres, podemos profundizar un poco más en estos 6 retos, con el objetivo de empezar a trabajar de forma mucho más unida, mucho más holística. Y el objetivo que pretendemos es que después de este trabajo conjunto podamos poner sobre la mesa soluciones concretas que podamos implementar de forma conjunta durante el 2026.
Y también hay premios, ¿no? Tendremos finalistas. ¿Y cuáles son los premios que se van a dar?
Mira, este año vamos a celebrar la 70ª edición de los Shift to Impact Awards. Lo celebramos el día 17 en el marco de la cena de gala de Shift to Impact. Tenemos 4 categorías. En los Impact Awards premiamos 4 categorías. Una de ellas es el Impact Champion. Aquí reconocemos la labor personal de líderes en el ámbito del impacto que llevan años trabajando por crear un mundo mejor. Este año, como Impact Champions, tenemos nominadas al cofundador de Olavana y de Social MBA, que es Oscar Pérez. También tenemos nominada a María Ángeles León, que es fundadora de Open Value Foundation y de una gran gestora de inversión de impacto en España. Y la tercera nominada es Ana Andrein, que es cofundadora de Efecto Colibri y Global. La segunda candidatura o la segunda categoría es la Impact Startup, y aquí reconocemos la mejor startup del 2025. Son startups que están demostrando el impacto que están generando y al mismo tiempo están demostrando que son capaces de generar ese impacto con un modelo de negocio que es rentable detrás. También aquí tenemos 3 categorías, 3 nominadas. Tenemos luego el Impact Evolution, que es la tercera categoría. En la Impact Evolution lo que hacemos es premiar o reconocer proyectos sostenibles de impacto social o medioambiental liderados por grandes organizaciones, que pueden ser o bien organizaciones públicas o bien organizaciones privadas. Este año en los Impact Awards tenemos a Microban con toda la iniciativa Vidas Valientes, Vidas Reconstruidas. Tenemos el grupo SIFU con Gala Superarte, tenemos también Microban, creo que lo he dicho, con comunidades energéticas, asociación entre mujeres, con Vidas Valientes y Vidas Reconstruidas. Y por último, la cuarta categoría es la Impact Philanthropy, y aquí reconocemos a fundaciones, entidades del tercer sector con proyectos que están generando grandes impactos tanto a nivel España como a nivel global, como Fundación Hogares Lázaro, Fundación Privada Habitat 3 o Seek for Change. Son algunos ejemplos ¿no? de actualmente los nominados que vamos a tener para el 2025. Y los finalistas de los Impact Awards los vamos a dar a conocer durante la cena de gala del día 17.
Así es. Pues Maite Fibla, estaremos pendientes de los premios, ¿no? También de este certamen, ¿no? De esta edición con tantas cosas, ¿no? Y tantos temas a tratar. Importantísimo, ¿no? Todo lo que nos has comentado y la conciencia que hay que tener sobre todo ello. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo va a ser esta edición y que vaya muy, muy bien. Gracias, Maite.
A vosotros, un abrazo.
La organización RSM ha hecho un estudio sobre el comportamiento de los empresarios frente al miedo. Desde el vértigo de emprender hasta la angustia de tomar decisiones clave en un entorno incierto. Además, también han diseñado un espacio físico para que los empresarios puedan atravesar sus miedos con un lugar de encuentro para tanto empresarios como también para directivos. Sobre el tema hablamos con Irene Blasco, que es directora de comunicación de RSM. Irene, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mar.
Antes ya habíais presentado previamente un estudio, ¿no?, sobre los miedos de los españoles, y ahora lo centráis en el miedo de los empresarios, ¿no?
Exacto. Nosotros, bueno, llevamos a cabo un estudio sobre los miedos de los españoles, el primero que se hacía. Lo hicimos precisamente porque no encontrábamos muchos datos al respecto. Y le dimos un enfoque pues más cuantitativo, ¿no? Nos salieron más cifras, muy interesante. Pero ahora lo que queríamos hacer era profundizar un poco en cómo actúan esos miedos y cómo condicionan a la hora de dirigir empresas. Y por eso ahora le hemos dado este enfoque un poquito más cualitativo.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que dice el estudio? ¿Cuáles son los miedos de los empresarios?
Pues mira, nosotros ahí sí que sacamos un poco un top ten, lo hicimos en una muestra de empresarios más genérica. El primero, sobre todo, es el miedo a la incertidumbre económica, ¿no? O sea, también consideramos que ahora con todos los cambios que hay, bueno, pues en los últimos 4 o 5 años la verdad es que hemos vivido acontecimientos bastante históricos, sí. Entonces ese es el primero, a la incertidumbre económica. Pero luego también aparece muy arriba el tema de la tecnología y la inteligencia artificial. Y en el top 3, pues no es fuga de talento o no ser capaces de retener el talento adecuado.
Uh-huh. ¿Y hay mucho miedo en general? ¿La gente suele tener miedo?
Pues esto fue uno de los por qué hicimos este estudio, ¿no? Porque sí que consideramos, nosotros nos dedicamos a los servicios profesionales. Al final somos auditores, abogados, fiscalistas, consultores. Entonces, creemos que el miedo es ahí un intangible que siempre está presente, pero que no sale, claro, en ningún informe, en ningún contrato, en ninguna auditoría, pero al final siempre está ahí presente, no solo cuando hay problemas, sino cuando hay que afrontar decisiones empresariales importantes, ¿no? Cualquier empresario o directivo, pues, tiene ese miedo, y por eso nos pareció muy interesante, porque va muy de la mano con la función de nuestros servicios, y entonces queríamos conocerlo un poco más allá.
Uh-huh. ¿Y cómo les afecta este miedo, ¿no? Porque afecta a su capacidad, imagino, de tomar decisiones clave, ¿no? También en el entorno, tanto corporativo, ¿no? De trabajo. ¿Cómo les afectan estos miedos, ¿no? Tanto en lo personal como en este caso en lo profesional.
Pues fíjate que una de las conclusiones más importantes que hemos sacado después de hacer todo este ejercicio es que el miedo no es negativo de por sí, ¿no? O sea, el miedo al final es un mecanismo que nos protege, que tiene que estar ahí. Y entonces, a la hora de gestionar y de liderar y de dirigir empresas, han coincidido los empresarios en que es algo que puede ser negativo si te bloquea o si no te deja tomar determinadas decisiones, pero que también puede ser muy positivo porque es lo que te impulsa, ¿no? Es lo que te dice que estás avanzando, que estás creciendo, que estás saliendo de la famosa zona de confort, ¿no? Y entonces es una buena señal. Y luego, además, una vez que tú atraviesas esos miedos, porque un poco el aprendizaje de todo esto es que los miedos se atraviesan y no desaparecen, te acompañan, pero al final puedes llevar a cabo lo que quieres hacer con un poquito menos de miedo, a lo mejor, pero una vez que atraviesas ese miedo, además tu cerebro lo aprende y es lo que te hace evolucionar. Entonces creo que eso es muy interesante, que el miedo no es malo, el miedo es necesario y además tiene esa doble función.
Exacto. Y por curiosidad, Irene, ¿quién tiene más miedos, los trabajadores en ese aspecto o los directivos, los que tienen más una posición de liderazgo?
Pues mira, tienen más miedo los empresarios que los trabajadores, o sea, esto basándome en los datos puros, pero los empresarios lo ven como algo más positivo que los trabajadores. Entonces ahí tenemos esa doble vertiente.
Uh-huh. Y habéis creado un evento, ¿no? Un evento para que puedan atravesar estos miedos, ¿no? Compartirlos también, de hecho, y que será un lugar de encuentro, ¿no? Para todos ellos.
Sí, a ver, realmente el concepto de la sala 101 nace porque la sala 101 ya existía, ¿no? Al final, cuando un cliente viene a nuestras oficinas pues con una operación, queriendo dar un paso importante, teniendo que afrontar cualquier tema relacionado con su empresa, con la gestión de su empresa, esto ya ocurría, ¿no? Al final allí esa persona viene, habla con un profesional del tema, pues de lo que toque, ¿no? Y entonces ya nosotros veíamos que para eso sirven nuestros servicios, para que la gente se fuera más tranquila, más aliviada, con menos miedo. Entonces, claro, esa sala ya existía. Creo que lo que hemos hecho ahora es realmente nombrar el concepto y darle una identidad a ese concepto, porque sí que queremos pensar que ahí es donde todo empieza, ¿no? Donde todo comienza y donde nuestros servicios pues empiezan a aportar valor y a quitarle el miedo a nuestros clientes a la hora de llevar a cabo sus operaciones.
Uh-huh. Y como comentabas, el hecho de que uno de estos miedos, ¿no?, es la inteligencia artificial, la tecnología, este avance, ¿no?, que ya hoy en día pues vamos avanzando a pasos agigantados. De hecho, en este evento hay un lugar, ¿no?, que tiene que ver con esta tecnología, con esta experiencia inmersiva, ¿no?, de realidad virtual. O sea, que también se enfrentan los miedos con ellos justo delante, ¿no?
Sí, fíjate, nosotros hemos querido hacer esto también parte del experimento, porque la inteligencia artificial, pues bueno, al final lo que abre son muchas puertas, ¿no? Da miedo porque es desconocido, ¿no? Y entonces, como también hemos contado con la colaboración de una neurocientífica, pues ella nos decía, nuestro cerebro, todo lo que no conoce, te saca la banderita, ¿no?, de oye, cuidado. Pero realmente la inteligencia artificial viene para quedarse, y fíjate que precisamente en este experimento ha sido lo que nos ha permitido el hacer esta comparativa, ¿no? Porque el objetivo de este experimento y de estas entrevistas era el comprobar cómo los miedos más emocionales y los miedos más incluso físicos, ¿no? Tirarte con un paracaídas o saltar de un edificio a otro o estar debajo del mar, ¿no? Cómo esos miedos que son tan físicos se asemejan a los miedos que puede sentir un empresario cuando está gestionando su empresa, pues cuando se decide emprender, cuando tienes que tomar una decisión de calado, ¿no? Y lo que hemos concluido es que realmente para tu cerebro el vértigo es vértigo, y tu cerebro no entiende si es porque estás saltando de un edificio a otro o porque estás tomando una decisión empresarial muy importante.
Uh-huh. Qué interesante, Irene. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos esto, ¿no?, tan normal también, ¿no? Porque al final parece ser que, yo qué sé, en tu lugar de trabajo no puedas tener miedos, y los hay, ¿no? Así que también es importante visibilizar estos temas y estas emociones, ¿no? Así que, sí, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
A ti, a vosotros por invitarnos. Gracias.
I en una estona rebem a l'estudi la cantant i compositora Sandra Ruiz, que ens presenta els seus nous senzills, quan tot just està començant la seva carrera com a artista. Descobrirem el seu talent i ho farem després de la publicitat en breus instants.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Coches amontonados,
gente sin agua, sin luz.
Un año después de la Dana, nadie se puede poner en el lugar
de quienes lo perdieron todo.
En tragedias como la que vivimos aquel 29 de octubre.
Las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente.
En COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Y un año después, seguimos completamente impactados.
Con todos los daños causados.
Las palabras no son suficientes. Pero lo que sí podemos hacer en COPE
es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A llevarlos en nuestro corazón.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones.
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones.
Super promo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La cantant i compositora Sandra Ruiz ens presenta avui els seus nous senzills quan està tot just començant la seva carrera com a artista. Serem partícips de la seva il·lusió, de les seves ganes, i descobrirem què és el que vol fer a partir d'ara.
Ya no sabes qué inventar para volverme a ver. Hace tiempo que viniste suplicando. Querer me aquella vez, pero tu tiempo ha acabado.
es el single más reciente de Sandra Ruiz, una compositora y cantautora de Burgos que ha dado ya el salto a esta industria a través de sus redes sociales, donde se ha hecho viral ya en diferentes ocasiones y donde ya tiene una comunidad increíble de seguidores. Sandra, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Es un placer tenerte aquí, además, empezando justo en esto, ¿no? Imagino que muy ilusionada y trabajando muchísimo, ¿no?
Un montón, estamos trabajando a tope en este proyecto tan bonito y tan emocionante. Y siempre, pues eso, disfrutando cada momento porque nunca se sabe, ¿no?, qué va a pasar.
Corazón Helado es el nuevo single, llevas ya tres a tus espaldas, ¿no? El Chico Más Guapo Que He Visto, La Culpa y No Va a Funcionar. ¿En qué se diferencia este nuevo de los otros que ya hemos podido escuchar tuyos?
Pues este es un estilo más rockero, es como más lo que voy a hacer a partir de ahora. Es como un punto y aparte esta canción, es muy importante para mí, así que sí, es pop rock, se diferencia sobre todo por eso.
Supongo que con los anteriores, ¿no?, has estado investigando un poco cuál era tu estilo, ¿no?, lo que más te gustaba. Y con este podemos decir, ¿no?, que ya tenemos a la Sandra al completo, ¿no?
Exactamente. O sea, al final tú sales a la música y no sabes muy bien por dónde, ¿no? Y todo depende también de la respuesta del público. Entonces, a mí me gusta mucho la música en general y fui un poco probando, siempre haciendo lo que me gusta y siempre está mi esencia en todo. Pero es verdad que con esta es la que más ha gustado, sin duda, y con la que más me siento identificada con este estilo.
¿Cómo ha sido empezar y hacerlo a través de las redes sociales?
Pues ha sido bueno, o sea, realmente yo empecé haciendo covers, empecé en TikTok, me empezaron a seguir un montón de gente y eso al final pues te acaba creando una comunidad que te apoya y eso es muy importante.
No obstante, es muy complicado, ¿no?, porque hay muchísima gente que saca covers, ¿no?, que va intentando hacerse el hueco a través de las redes. ¿Qué crees que ha visto la gente en ti? ¿Qué crees que ha sido lo que ha sido el check, ¿no?, para que la gente empiece a seguirte y quiera seguirte la pista?
Pues esa pregunta que me haces me la hago yo muchas veces también,
¿no?
Porque como no lo sé, pero sí que es verdad que todo el mundo me dice que le transmito mucho a través de la pantalla igualmente, entonces, y sobre todo que transmito mucha paz y, no sé, algo, que tengo algo yo, bueno, pues vale, no lo sé.
¿Cantas desde siempre? ¿Te recuerdas siempre de pequeñita cantando?
Sí, o sea, además, siempre lo digo en todas las entrevistas, porque al final es como mi familia, o sea, mis abuelos cantaban, así que yo creo que la música siempre ha estado muy presente en
mi vida. ¿Te viene el talento de familia entonces?
Sí, yo creo que sí, no sé.
¿Y qué es lo que tienes pensado a partir de ahora? ¿Va a haber nuevo disco? ¿Tienes pensado hacer algunos conciertos, ¿no?, para empezar también a subirte a los escenarios? ¿O qué?
Pues la próxima canción va a salir sobre más o menos últimos de noviembre, que tengo un montón de ganas de sacarla. Esta es balada, siempre en el estilo pop rock, obviamente, y muy contenta porque vienen un montón de cosas, hay muchas noticias, muchas novedades, hay mucha gente que se ha empezado a interesar. Bueno, ha sido un boom, la verdad, yo estoy alucinando, o sea, no me lo creo, y siempre agradecida, obviamente, porque, madre mía.
¿Y cómo se lleva? Porque, claro, de pasar de cantar en tu casa, imagino, ¿no?, a compartirlo a través de una pantalla, pero no ver realmente la gente que te puede estar escuchando detrás de esas redes, ¿no? ¿Y cómo se lleva? No sé, imagino que te habrán parado por la calle, que te habrán llegado comentarios, ¿no?, de la gente diciendo que te escucha. ¿Esto cómo ha sido? ¿Cómo lo has llevado?
Yo alucino. O sea, mira, el otro día me paró un chico que estaba yo en una tienda de Mango con una amiga y me paró. O sea, directamente me dijo, Sandra. Y yo digo, no sé si me está llamando a mí o no lo estoy entendiendo. Y me dijo, me encanta Corazón Helado, pero sobre todo me gusta El Chico Más Guapo Que He Visto. Y yo estaba como procesando esa información, digo, me acaba de conocer, o sea, no, en una tienda así, súper súper fuerte. Nunca sé cómo de qué decir porque es como, madre mía, y siempre, pues, gracias, no, ni me lo esperaba.
Debe ser increíble, ¿no? Y además un reconocimiento al trabajo que hay detrás, porque debes trabajar mucho, ¿no? Estar intentándolo durante años, a pesar de que eres muy joven, pero hay detrás un trabajo, ¿no?, que la gente no ve.
Mucho, hay mucho trabajo, mucha constancia, y que para llegar aquí he pasado por un montón de nos. O sea, entonces, bueno, pues con trabajo y el triunfo como que sabe mejor, porque es como, jolín, pues sí, me lo he trabajado.
Totalmente. ¿Sabes? ¿Cuáles han sido los nos que en un momento a lo mejor te han afectado, esos baches a los que has podido decir, quizás yo no valgo para esto. ¿Ha habido algún momento en que te lo hayas planteado?
Sí, ha habido momentos, pero tengo la suerte de que al final los nos a mí me motivan más, porque es como les voy a demostrar.
Eres de las mías.
Sí, sí. Entonces me hacen un favor realmente, porque yo creo que estoy aquí gracias a ellos también, ¿no? Pues sí. Porque si me dicen que no, yo era como... Se lo voy a demostrar, les voy a demostrar
doble
que
motivo,
sí.
¿No?
Exacto. Entonces a mí eso me motiva. Pero sí que ha habido, ¿no? O sea, y igual pasa un día regulinchi que digo, jolines, después de todo lo que estoy trabajando. Pero luego al día siguiente se me pasa, te lo digo, y digo, ah, pues ahora se lo voy a demostrar. Entonces,
¿Has podido conocer a gente del sector? ¿Has podido componer, no tener ya a una familia o amigos, ¿no? Dentro del mundo del artista, ¿no? Que han podido también aconsejarte, algún referente también donde te puedas sentir identificada.
Pues mira, ahora estoy me he mudado a Madrid, entonces estoy como en pleno
conociendo...
de conocer a gente y todo eso. Pero para componer sí, hace tiempo conocí a Cristian Gironès, que fue un compositor, ¿no? Y bueno, hice una canción para Karen Luna, que se llama de México, que se llama ¿Quién eres tú? Así que empecé en ese tema de composición, y hasta que me he metido también un poco en el mundo de yo como artista.
Uh-huh. Escribes tus propias canciones, las cantas y vas aquí, nos has traído tu guitarra, ¿no? ¿Quieres regalarnos un pedacito de Corazón Helado o de alguna que quieras, ¿no? Y que tengas especial cariño.
Si quieres te canto un trocito. ¿Sí? De la nueva que voy a sacar.
¿De la nueva? ¿Cómo se llama?
Primero B.
¿Primero B? ¿Y con algún significado en especial?
Pues es muy importante para mí, porque es como una despedida, es dolorosa, ¿eh?
¿Sí? Sí. De esas desgarradoras.
De esas que van a hacer llorar para invierno, digo, esta es
perfecta.
Genial.
Sí. Y cuéntanos, ¿es autobiográfica?
Sí, 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 casi todas, ¿eh? También te
todas.
Digo. Obviamente hay alguna que no, hay veces que me inspiro en cosas que les pasan a mis amigos, pero es verdad que mucha inspiración viene de cosas que me han pasado a mí.
Muy bien, pues a ver, vamos a escucharla.
A ver.
Estoy en el primero B, pidiendo la cena, pero ahora ya no somos dos. No vale la pena fingirlo, solo hay que admitir que el único chico que espero que venga ya no quiere venir. Son 11:40, quédate las vueltas para el próximo domingo. No necesito que vuelvas, porque ya no estaré. Porque no quiero volver a creer que el que llama no seas tú, sino él. Na, 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 na.
Muy bien, pues es balada de esas de domingo, ¿no?
Balada de domingo.
En total. Pues Sandra Ruiz, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte a través de las redes y a través también de aquí en persona. Ver tu ilusión, ¿no? Que eso es fundamental, sobre todo. Cuando empiezas, ¿no? Y como dices, superar esos nos y trabajar muchísimo, ¿no? Para conseguir tus sueños. Muchísimas gracias. Seguro que te va a ir muy bien. Ya te está yendo bien. Así que nos alegramos también un montón por ti. Y cuando vengas a Barcelona, ahí estaremos para escuchar.
Muchas gracias.
I ara parlem de que s'acaba el termini per demanar el kit digital per a empreses i autònoms a Catalunya. Aquí a Catalunya s'han concedit més de 145.900 ajuts del kit digital amb una inversió que superen els 607 milions d'euros dels fons europeus Next Generation destinats a aquest programa. Catalunya concentra el 18,4% dels autònoms i les empreses que s'han beneficiat de les aportacions a fons perdut del programa i gairebé el 19% sobre el total de fons. El març del 2022 va ser quan van arrencar aquestes ajudes del kit digital i des de llavors s'han llançat 5 convocatòries. Actualment 3 ja han tancat el termini de presentació de sol·licituds, però 2 continuen actives, ja que la presentació de sol·licituds finalitza, això sí, el proper 31 d'octubre a les 11 hores. De les dues pendents, la més rellevant diuen que és la convocatòria 3, destinada a autònoms i micropimes amb un màxim de 2 empleats, dotada amb prop de 1.700 milions d'euros, i la convocatòria 4 per comunitats de béns, societats civils amb objectiu mercantil i professionals i explotacions agràries de titularitat compartida, bàsicament cooperatives de 50 milions. Parlem, per tant, d'aquest termini que ja s'acaba properament per demanar el kit digital, i també parlem avui amb una persona que va demanar aquest kit digital i que precisament no va tenir una bona experiència amb ell. En parlem amb la Maria Navas, que és nutricionista. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que tu precisament vas demanar aquesta sol·licitud, no, del kit digital, i a partir d'allà, quina va ser la teva experiència?
Doncs jo vaig fer la sol·licitud, me la van donar, i com que no ho veia molt clar, la meva intenció va ser no utilitzar-lo. Tot i així, vaig rebre un e-mail de la Cambra de Comerç que t'assessoraven. Vaig fer la trucada i em van assessorar que podia utilitzar-ho per millorar el SEO de la meva pàgina web, que era una cosa que jo no anava a fer, i amb el kit digital doncs podria ser relativament senzill. Em van aconsellar anar a una agència, i aquesta agència, a meitat del procés, va desaparèixer, no contestava els e-mails, no contestava les trucades, era impossible contactar. Fins que van passar els mesos, vaig intentar desistir el procés, perquè al final del kit digital tu has de presentar, com diguéssim, una justificació de que la feina s'ha portat a terme, però si jo feia el desistiment, volia dir que jo no estava d'acord i llavors havia d'abonar l'import del kit digital. Bueno, al final vaig aconseguir contactar amb l'agència a través d'un particular, buscant el seu número de telèfon a les xarxes socials. Em va comunicar aquest particular que ja no treballava perquè l'empresa no funcionava, no pagava els treballadors, o sigui, totalment desapareguda. Uh-huh. I finalment vaig aconseguir contactar amb una noia que encara treballava i vam acabar el kit digital d'aquella manera, perquè, clar, ells em demanaven el meu usuari i la meva contrasenya per accedir a la meva pàgina web i fer modificacions. Clar, jo no tenia cap tipus de confiança, clar, i no els volia donar accés. Llavors els vaig dir, bueno, doncs m'envieu el dossier i diem que això, la feina s'ha fet i ja s'ha acabat. Però, bueno, per mi va resultar una pèrdua de temps, una pèrdua d'esforços, de diners, o sigui, una molt mala experiència.
Perquè tu a què et dediques, Maria? Ets nutricionista, però,
sí.
Però per què volies el kit digital? Que és el que pensaves, sí, que et podria portar?
Bueno, perquè jo tinc la meva pàgina web i faig consultes online.
D'acord.
Llavors, a partir de la meva pàgina web, la gent pues, em pot conèixer, pot veure a què em dedico, com treballo, etc. I al final, sí que és veritat que jo no necessitava el SEO, però bueno, al final tot ajuda.
Uh-huh, exacte. Uh-huh. I en aquest cas, t'havies assessorat prèviament d'algú del teu entorn que l'havia sol·licitat, que li havia anat bé, o com va ser? Per què vas decidir aventurar-te, entre cometes, no, a demanar aquest kit digital?
Bueno, sí que hi havia gent del meu voltant que l'havia demanat, i és veritat que era molt al principi, llavors pues tothom estava molt content, no? Uh-huh. Perquè li havien donat l'ajut i tot semblava que aniria molt bé. Més endavant, al final, realment, gent del meu voltant que els hagi anat bé al kit digital són persones que ho han fet amb un agent digitalitzador que ja coneixien prèviament. En canvi, jo crec que el meu error va ser agafar un agent digitalitzador que, tot i que me'l van recomanar des de la Cambra de Comerç, no era el millor, està clar. Després també buscant a internet vaig veure que hi havia molta gent amb aquesta situació amb el meu agent digitalitzador.
Uh-huh. I arran d'això, doncs, veu acabar d'aquella manera, no? Vas poder completar el procés, diguem, però gens contenta, no? Clar.
No, gens contenta.
Uh-huh. I quin consell donaries, per exemple, ara que s'acaben les sol·licituds per demanar el kit digital, per tant, que a la gent no li passi això i que sí que li serveixi d'ajuda, realment?
Pues jo el consell que donaria és que només ho facin amb una persona que ja coneixen i que saben que és agent digitalitzador. I amb una persona amb la que pots quedar físicament, veure, tindre reunions, coses que a mi mai em van donar l'oportunitat de veure-li la cara a la persona amb la que en teoria estava treballant per millorar el meu projecte.
Clar.
Si és una persona de la teva confiança i que es pot fer un kit digital amb ella, pues, perfecte. Però jo no m'aniria amb cap agent digitalitzador que no coneixis.
Mm-hmm. Doncs, Maria, ara almenys espero, no?, que hagis pogut solucionar el tema i que t'hagi servit per la teva web, no?, la feina, imagino que ha pogut millorar, diguem, no?, amb aquest kit digital i doncs ara d'ara en endavant tenir això també conscient, no?, que al final quan fem qualsevol cosa digital és molt important assessorar-se i saber com fer-ho per no caure possiblement en aquesta gent que fa malament la seva feina, no? Així que moltes gràcies per parlar amb nosaltres, que vagi molt bé.
Igualment.
I gràcies també per explicar-nos aquesta experiència que has tingut. Gràcies.
A vosaltres.
I avui volem parlar també dels enterraments a Catalunya, de les noves demandes i dels preus actuals, ja que el cost mitjà és de 3.700 euros si un de cada tres són pagats per la pòlissa assegurada contractada. Però hi ha noves demandes actualment? Escolteu bé, perquè des dels anys de la pandèmia les empreses de serveis funeraris de Catalunya han detectat un interès més gran per la retransmissió en directe i l'enregistrament digital dels funerals i les cerimònies de comiat. Així ho ha anunciat l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, Esfuncat, que plega la pràctica totalitat de les funeràries catalanes entre públiques, privades i mixtes. Un nou format que se suma també a un canvi de tendència general de la societat a l'hora de contractar els serveis, començant pel fet de que més de la meitat de les famílies opta per la incineració dels difunts. De tot plegat, volem parlar avui amb en Josep Maria Mons, que és el president d'Esfuncat. Josep Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquests canvis, no?, d'aquestes tendències actuals. És cert que hi ha un increment de les peticions d'incineració en els últims anys a Catalunya i que és ja això la forma, podem dir, majoritària d'enterrar els nostres éssers estimats?
Sí, aviam, el destí final actualment ja dels difunts a Catalunya ja supera el 50% d'incineracions. S'està evidenciant una pujada d'aquest servei, tot i que des de l'any 2022 veiem que l'increment és d'un 1,2 punts. Per tant, l'increment cada cop va sent menor, tot i que cada vegada que fem algun estudi veiem que va pujant la tendència d'incineració envers l'enterrament tradicional.
I de mitjana, parlàvem d'aquests 3.700 euros. És aquest el cost d'un enterrament a Catalunya?
Aviam, segons un estudi que es va publicar el juny del 2020 per la Diputació de Barcelona, analitzant els serveis a la província de Barcelona, que potser es podria extrapolar a la resta de Catalunya, un servei estàndard amb impostos destí final, amb un enterrament estava a 3.800 euros i amb una incineració a 4.300. Això és un servei estàndard i un servei mig, la qual cosa vol dir que hi ha famílies que potser ens demanden serveis per un valor superior a aquesta mitjana i que hi ha famílies que els serveis els hi puja menys que aquests imports.
Mm-hmm. Per tant, del tant per cent del cost total, quan va impostos i no sé si hi ha una petició de baixar-los, no? Quin és el percentatge que va a una part i a l'altra?
Aviam, actualment aquí a Espanya els serveis funeraris estan amb un 21% d'IVA. Això és una de les ràtios més altes que hi ha a Europa, on hi ha molts països que en els serveis funeraris estan exempts d'IVA, n'hi ha que se'ls aplica un IVA reduït i n'hi ha que se'ls aplica l'IVA general, però amb imports inferiors a l'espanyol, que estem a un 21%. Llavors, dintre de tota la factura que, repeteixo, amb el 21% d'IVA, també hem de tenir en compte doncs, les taxes, a vegades les taxes municipals, i al final, amb una factura, el 16% del que ens paguen les famílies són impostos.
Uh-huh. I la majoria, un de cada tres, són pagats per pòlisses d'assegurança, no?
Sí, aquí a Espanya dos terços, i a Catalunya també dos terços dels serveis funeraris com ha dit vostè, són pagats per companyies d'assegurances. La qual cosa ens vol dir que d'aquests imports que li he dit abans, un terç és el que ens han de pagar les famílies.
Ho veu un bon model?
Aviam, és un model que està molt estès a tot Espanya i que fins i tot és un model que la resta d'Europa o la resta del món no existeix, perquè més que una assegurança és un esdeveniment cert, però és una cosa molt arrelada a la societat espanyola i veiem que continua sent així. Fins i tot les noves famílies van també contractant pòlisses que amb assegurances, potser també juntament amb la pòlissa de la llar o el vehicle, tot també doncs, se'ls inclou doncs, aquesta prestació, i estem veient que fins i tot pot ser que augmenten el nombre de persones que prestem el servei sufragat per una companyia d'assegurances.
Crida l'atenció, no?, el fet de que des de la pandèmia hi hagi més peticions de cerimònies en línia o enregistrades. Sorprèn, no?, i també doncs fa una mica de cosa, no?, m'atreviria a dir, però com és això? Com ho veieu també vosaltres des d'Esfuncat?
Aviam, per la pandèmia, malauradament, vam haver de restringir per llei l'accés als oratoris de famílies. Ja tots recordem que doncs, no podien haver-hi un gran nombre de persones amb esdeveniments, per tant, això comportava que familiars i amics no poguessin presenciar la cerimònia. Llavors, les empreses funeràries vam adaptar els nostres sanatoris i instal·lacions per poder emetre la cerimònia en streaming i les famílies via per internet doncs, poguessin presenciar la cerimònia i fins i tot intervenir-hi doncs, mitjançant els dispositius i pantalles doncs, que poguessin fins i tot des d'un altre punt o la mateixa ciutat d'un altre punt poder intervenir en la cerimònia. Llavors vam veure que això, un cop la pandèmia doncs, ja va deixar d'aplicar aquestes restriccions i va deixar d'haver-hi la pandèmia, que vam veure que moltes famílies veien la necessitat de que ens deien que tenien familiars a fora, llavors també els continuem oferint doncs, aquesta possibilitat, i ara hi ha moltes famílies, doncs ja com que el món és molt global i les famílies estan molt disperses per tot el món, que no tenen temps de vindre aquí per estar presencialment a la cerimònia, que també ens demanen doncs, aquest servei. I fins i tot molts ens demanen cada vegada més de poder tenir enregistrada la cerimònia com un record audiovisual del moment de la cerimònia d'homenatge al difunt.
Al final, adaptacions, no?, amb els temps que teníem, no?, de pandèmia i que ara doncs, ja es mantenen, no?, i que continuen fent-se d'aquesta manera. Com veu el sector actual? Veu que necessitaria alguna millora, que s'ha de canviar alguna cosa?
A veure, nosaltres constantment estem mirant o intentant interpretar el que la societat ens està demanant. Vull dir, fa molts anys els sanatoris no existien. Els parlo de fa 40 anys era molt, molt, molt comú ciutats i poblacions sense sanatoris. Actualment és quasi ciutats de més de 10, 15, 20.000 persones que no tinguin disposin d'aquest servei. Les incineracions, doncs, fa molts anys no hi havia fons a Catalunya. El primer que va haver-hi va ser Barcelona i ara actualment hi ha 48 fons a Catalunya, la qual cosa vol dir que des del sector ens anem adaptant a el que anem veient que ens demanen les persones i la societat a qui prestem el servei. Mm-hmm. Per tant, nosaltres creiem que si realment som capaços de mantenir aquesta atenció i anar cobrint les necessitats que veiem que la societat ens demanda, creiem que és aquest el camí que hem d'anar seguint.
Doncs Josep Maria Mons, president d'Esfuncat, l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns, per parlar amb nosaltres d'aquestes noves tendències i que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
I d'aquí una estona parlem de la investigació policial que s'ha portat a terme i que ha aconseguit desmantellar tota una organització criminal dedicada al robatori de cotxes amb destí final Gàmbia.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot.
Fin de semana COPE se viste a la moda, porque estaremos en directo en el Hotel Salobre Resort Serenity en San Bartolomé de Tirajana, con motivo de la Swing Week Gran Canaria Moda Cálida. Un fantástico impulso a la moda en las islas. Este fin de semana COPE en Gran Canaria, con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una investigació policial ha aconseguit a Catalunya desmantellar una organització criminal als qui portaven seguint la pista des de feia molt de temps i que es dedicaven al robatori de cotxes amb destí final Gàmbia. Ho expliquem aquí al matí del cap de setmana. Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent i de Girona, juntament amb serveis de vigilància duanera de l'Agència Tributària de Catalunya, han desmantellat entre l'agost i l'octubre un grup criminal dedicat al contraband de vehicles sostrets amb la finalitat de fer-los arribar a Gàmbia principalment. La investigació, composta per diferents fases, ha permès detenir 9 homes d'entre 19 i 53 anys i ara coneixerem doncs, com ha estat tot això, el modus operandi, I com ha estat aquest robatori, no? que em sembla que és del mateix model de vehicle força recurrent. En parlem del tema amb l'inspector Sergi Mesalles, que és cap de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent. Inspector, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest robatori, no? Aquest cop al contraband internacional de vehicles. Com us vau adonar d'això i com vau donar finalment amb la pista que us va portar a detenir-los?
Sí, miri, aquesta investigació realment és una segona fase, perquè d'alguna manera ja va d'una primera fase d'investigació l'any 2024, on vam detectar doncs, un augment significatiu i rellevant de la sustracció d'un determinat tipus de vehicle, en concret un vehicle de la marca Toyota, el model RAV4, el qual doncs, la seva sustracció o el volum de sustracció doncs, sortia dels paràmetres habituals de sustraccions de vehicles. A partir d'aquest moment vam iniciar les pesquises, no?, per intentar establir què passava amb aquests vehicles i quin era l'objectiu real, ja que es trencava una mica el que era la dinàmica pròpia de les sustraccions de vehicles ordinàries que tenien, no?, que és la sustracció i un posterior abandonament. En aquest cas, el cotxe desapareixia. A partir de les gestions d'investigació, detectem un grup urbanitzat, la major part dels que el conformen, que són persones d'origen subsaharià, que el que feien bàsicament era sostreure aquests vehicles, els sostreien de forma molt especialitzada, inclús venien persones de l'estat francès amb uns mitjans tècnics que eren els que perpetraven la sustracció material d'aquests vehicles. Aquests vehicles s'acumulaven en diferents indrets, en aquest cas de Catalunya, nosaltres els denominaven diferents campes de concentració d'aquests vehicles, i posteriorment el que feia l'organització era doncs, activar la logística pròpia d'un transport mercantil, en aquest cas a través de el lloguer de containers que posteriorment doncs, a través de vaixell, que eren containers marítims, es traslladaven fins al port de Banjul, a Gàmbia. Uh-huh. En aquesta situació el que fem és necessàriament doncs, ens coordinem amb els companys de la divisió de vigilància planera. I a partir d'aquí doncs, iniciem aquesta investigació. D'acord? La investigació del 2024 finalitza amb èxit, amb una sèrie de detencions i sustraccions de vehicles recuperats. I el que fem és que en la monitorització que fem d'aquests individus, doncs ens trobem que l'any 2025 doncs tornen a reincidir en el tema. Ho detectem també doncs a partir de la sostracció de nombrosos vehicles d'aquesta mateixa marca i model, i ens hi posem al darrere. I a partir d'aquí, i en coordinació amb Vigilància Aduanera i amb els companys nostres, en aquest cas de la demarcació de Girona, doncs som capaços doncs, de tornar a detectar a una part d'aquest grup criminal que és coincident amb el de l'any 2024 i amb el mateix modus operandi. És a dir, una persona que lloguen, que prové de França en aquest cas, que té una eina específica i realment sofisticada per poder doncs, manipular aquests vehicles i poder doncs, neutralitzar la centraleta electrònica d'aquests vehicles. I posteriorment, un cop sostrets, doncs, s'emmagatzemaven en campes, com he dit abans, i després els acumulaven dins els containers marítims, que la veritat és que en un container vam arribar, bueno, trobàvem entre 3 i 4 cotxes ben emmagatzemats amb la dificultat que això suposa.
Ara explicaves no, el modus operandi, inspector, però heu permès, o sigui, aquesta operació no, ha permès detenir 9 homes d'entre 19 i 53 anys, però sembla ser que encara no sabeu si podreu fins i tot detenir algú més, no?
Sí, bé, la investigació no, des d'ara, des d'un punt de vista operatiu, doncs està aturada. El que passa és que nosaltres ara doncs, el que fem és recabar intel·ligència en relació als detinguts que s'han efectuat i en aquest sentit doncs, no descartem obrir noves línies d'investigació. Especialment estarem atents en quant si descendeix aquest nombre de sustraccions d'aquest vehicle, perquè és un indicador molt, molt obvi i evident de la reactivació d'aquest grup criminal o que operin altres grups criminals amb el mateix modus operandi. És un modus operandi que no s'inscriu només a Catalunya, sinó que és una problemàtica extensa a d'altres països de la Unió Europea i, de fet, doncs, en el curs d'aquesta investigació hem intercanviat informació amb altres països en quant a les persones investigades.
Clar, què passa quan són reincidents, no? que ja heu vist no? que l'any passat doncs, feien el mateix, ara es torna a repetir la mateixa jugada. Què passarà amb aquests detinguts?
Bé, aquests detinguts ja en el seu dia, doncs, ja quan passa a disposició judicial, el jutge va determinar una sèrie de mesures en quant a ell. I bé, nosaltres, dins del que és la nostra missió policial, doncs continuar. En aquest cas, si reprenen l'activitat delinqüencial, doncs la idea és tornar a investigar-los, si cal, com fem amb altres àmbits, no?, de la delinqüència. Nosaltres el que fem és posar tota la informació a l'abast tant de la judicatura com de la fiscalia i a partir d'aquell moment doncs, ja en la fase processal ja és una responsabilitat en aquest cas doncs, de jutges i fiscals als quals nosaltres, doncs, com és habitual, doncs, auxiliem en tot moment.
Doncs moltíssimes gràcies, inspector sí. Sergi Mesalles, cap de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent. Gràcies i també doncs, gràcies per explicar-nos no, aquest cop al contraban internacional de vehicles al qual ens hem fet ressò. Que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies. I bona tarda.
Tot i estar radicada a Catalunya en una societat globalitzada i pel fet d'estar connectats en països on la ràbia és present, com és el cas, per exemple, d'Algèria, on hi ha una connexió regular per la via marítima, representa això doncs, un risc per la salut pública. Catalunya i Galícia són les dues úniques comunitats autònomes on la vacunació antiràbica de gossos, gats i fures no és obligatòria i els veterinaris catalans estan reclamant a la Generalitat que agilitzi el decret que ha de fer obligatòria aquesta vacuna i que s'havia compromès a enllestir a finals del 2024. Al cap de l'any, la ràbia provoca almenys 70.000 morts a persones i el 99% dels contagis els provoca la mossegada d'un gos. En parlem sobre el tema amb la presidenta del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, la Verònica Araunavenya. Verònica, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de la ràbia, de les vacunes. Vosaltres, per exemple, heu alertat aquesta setmana no, de que Catalunya i Galícia són les úniques comunitats autònomes on encara no és obligatòria aquesta vacunació, no?
És cert, bueno, fa anys que reclamem la vacunació obligatòria a Catalunya precisament per totes aquestes dades que has donat a la introducció. O sigui, realment en un món globalitzat el risc existeix. Vull dir, no, evidentment no volem espantar ningú ni alarmar a ningú, però una malaltia com aquesta, que és mortal i que pot crear una alarma en un moment donat, ja va passar aquí a Catalunya fa uns anys, que hi va haver uns gossos que van pujar del Marroc sense protecció, que podien tenir ràbia, que van passejar per Catalunya. Vull dir, el risc existeix, i com podem vacunar els nostres animals, sembla mentida que a dia d'avui encara no estigui aprovada.
Clar, quan sentim a parlar de la ràbia, ens remuntem a moltíssims anys enrere, no? Tot sembla ser que coneixem bé la malaltia, però exactament, explica'ns, per exemple, Verònica, què és el que passa si un gos, un gat o qualsevol altre animal ens mossega i no hi ha aquesta vacunació pel mig.
Què és el que pot passar, exacte? Bueno, gairebé diria que és el que hem de fer prèviament. Prèviament, al moment que ens mossega un animal, i ja dic, gos, gat, fura, ratpenat, o sigui, estem repetint bastant aquest nom perquè la gent tingui en compte que qualsevol tipus de mossegada o esgarrapada d'un ratpenat és una consulta obligatòria amb un centre mèdic. El que hem de fer ràpidament és netejar la ferida el màxim possible i acudir al nostre al lloc que tinguem més a prop. O sigui, és segur, en totes les pautes de prevenció de mossegada està la vacuna de la ràbia, sí o sí, perquè és que hi ha el risc de que un animal descontrolat o no vacunat transmeti la ràbia a una persona. Què ens pot passar, com em deies? Uh-huh. Doncs ens pot passar que si no donem avís i aquest animal tenim la mala sort de que tingui aquesta malaltia, doncs podríem arribar a tenir símptomes neurològics de manera descoordinació, de moviments, nuvolada a la vista, sintomatologia de tot tipus. Evidentment, hi ha un període d'incubació de la malaltia. Quan arriba al sistema nerviós central és incurable, vull dir, convulsions, pèrdua d'evolució, vull dir, això és la sintomatologia que presentaria un animal i que presentaria una persona en cas de tenir la ràbia. Vull dir que és una malaltia molt greu i amb sintomatologia greu i mortal un cop comença a desenvolupar-se. Per tant, per això estem sempre amb la bandera aixecada de la prevenció. No? O sigui, evidentment, la vacunació és prevenció i, evidentment, en cas d'accident i de mossegada, la persona ha d'anar a un centre mèdic i ha de comunicar que ha sigut mossegat per un animal. Ja dic, el risc aquí a Catalunya és baixíssim perquè no hi ha animals amb ràbia. Però sí que és cert que el dia que a l'agost hi va haver una informació per part de la Generalitat de que s'anés amb compte amb els ratpenats. Sí. I això sí que és un risc.
Exacte. Exacte, dius que és mortal, no hi ha cura actualment de la ràbia.
No, és una malaltia que un cop presenta símptomes no hi ha cura. Hi ha algun cas de gent que tractades amb protocol, amb immunoglobulines, amb algun cas llarg que s'ha salvat, però és una malaltia que gairebé sempre és mortal, sí.
I per tant, què és el que pot explicar aquest retard en la vacunació tant a Catalunya com a Galícia? Quin pot ser el motiu? Perquè, si parlem d'una malaltia que no té cura, el més bàsic és la vacunació, no?
Bueno, la resposta fins ara ha sigut que, com que no hi ha casos, doncs ja estem lliures de ràbia, doncs sembla que la cosa no hagi de tornar a passar. És el que diem, no? O sigui, malalties que no veiem en el nostre país feia dècades han tornat a aparèixer. Bueno, perquè és això que dèiem del moviment de les persones i les persones i els animals. Ja vam tenir d'Ucraïna aquesta, quan van venir els refugiats de la guerra, que portaven mascotes sense vacunar i que ja van fer una campanya junt amb la Generalitat de vacunació d'aquests animals. Per tal de prevenir que aquests animals poguessin transmetre algun tipus de patologia als animals que tenim nosaltres a casa. La pregunta que em feies en quant a per què encara no està aprovat, doncs gairebé diria que es podria preguntar a l'administració més que a nosaltres. Yeah. Però la percepció nostra és que és un tema, diguem-ne, realment tècnico, administratiu realment. O sigui que el decret ja està fet, està per aprovar realment. Ha passat tots els tràmits, ha passat tot, i falta doncs això de posar-ho sobre la taula i aprovar-ho, no?
Exacte.
Per tant, entenc que hi ha algun tema, un tema administratiu de comunicació d'obligatorietat, no sabria dir-te, o d'adaptació a les lleis, diguem-ne, europees o espanyoles, o ben bé no sabria què dir-te, però que jo crec que és molt més fàcil del que nosaltres percebem realment, i que nosaltres tenim solucions. Sí,
I des del Col·legi de Veterinaris, quin missatge donaria o enviaríeu al govern sobre aquesta demora, sobre aquest perquè que encara no s'hagin vacunat? Què és el que els hi diríeu?
De fet, el nostre missatge és clar. Vull dir, és una cosa fàcil d'aplicar, econòmica i sobretot molt efectiva. Vull dir, és que no tenim un missatge més potent que aquest. Vull dir, és que és tan senzilla la vacunació, les pautes vacunals als nostres animals. Mira, jo sóc clínica de petits animals. Jo, la meva pauta vacunal està la ràbia inclosa. Vull dir, sempre, si no és que el propietari em diu no vull vacunar, jo sempre incloc la ràbia com a precaució i com a prevenció. Jo vull que els animals dels meus clients estiguin protegits en cas de necessitat.
Clar.
És un tema de... simplement de que el govern faci aquest pas, no? Perquè ja dic, ja ho estem fent. O sigui, això fàcil ho és, econòmic també, la vacuna de la ràbia no és cara. I a més, l'efectivitat és pràcticament del 100% de la vacuna. Per tant, estem parlant de que és una cosa senzilla, que bàsicament és el que estem demanant, no? Que això s'acceleri per tal de realment aquestes persones que no són responsables i que no porten els seus animals amb assiduïtat, doncs que ho facin, que es faci una revisió sanitària. És un tema de salut pública. O sigui, el que estem parlant és que aquests animals estiguin bé perquè en cas de necessitat les persones que hi ha al voltant també ho estiguin.
Efectivament.
Per tant, és fàcil, sí.
Clar, comentava que el cost de la vacuna és baix, no?
Sí,
perquè el cost recau sobre els propietaris, oi?
Evidentment, sí. En aquest cas sempre ha sigut així, Vull dir, les vacunacions, inclús en èpoques de vacunació obligatòria fa dècades, també ho pagava el propietari. Vull dir, no ha pagat mai l'administració la vacunació d'aquesta ràbia a Catalunya. Vull dir, sempre ha sigut una cosa que ha fet el propietari dintre de les coses que feien amb els animals de companyia, igual que desparasitar, igual que vacunar de les vacunes preventives de les malalties exclusivament d'origen animal, com pugui ser moquillo, la parvovirosi, les malalties víriques dels gats. Vull dir, ja hi ha una pauta vacunal que inclou la vacunació de la ràbia. Que realment, ja dic, és una cosa senzilla d'aplicar.
Clar. I quin diríeu que és avui el nivell real de vacunació que hi ha a Catalunya contra la ràbia? Tots els propietaris ho fan, ho acostumen a fer?
Ho desconeixem, perquè no sabem el número real d'animals que hi ha a Catalunya. Llavors, clar, és el que diem sempre. O sigui, el nostre missatge és sempre el mateix. O sigui, la persona responsable, el tutor responsable que té el seu animal en condicions, aquest tutor segurament té el seu animal vacunat de ràbia amb un percentatge elevadíssim. Però és que no sabem els gossos que no venen als nostres centres veterinaris amb assiduïtat. No sabem el que tenim al voltant, ni els gossos, ni els gats. O sigui, realment, com que hi ha aquest desconeixement, doncs nosaltres no som... Ja dic, jo podria dir-te com a missatge que dels animals que venen als nostres centres, doncs un percentatge elevadíssim estan vacunats de ràbia. Elevadíssim, del 80%, més elevat inclús del 80%. Però clar, quin percentatge dels animals no venen als centres a vacunar-se? No ho sabem. Llavors, clar, si no tens una barrera de protecció, que això ho va dir clar el doctor Badiola, de mínim de 70% dels animals, de tots els animals que hi ha a Catalunya, doncs no tens una barrera efectiva contra la malaltia. Per tant, sí que faria falta que això fos així.
Exacte. Si no recordo malament, l'any 2022 es va impulsar una campanya urgent, no?, arran de l'arribada d'animals de companyia refugiats ucraïnesos. Es va aprendre alguna cosa d'aquella experiència?
Bueno, més que aprendre, el que sí que es va fer va ser accelerar el decret. O sigui, el decret no estava redactat i des del 22 ja ens van dir que el 24 s'aprovaria. El 24, amb el canvi de govern, això no va passar. I ara, amb aquest nou govern, tenim l'esperança de que això sigui efectiu. Vull dir que realment, el que dius tu, o sigui, el 22 realment vam veure la necessitat de tenir els animals a Catalunya vacunats per tal d'un cas com aquest, que va ser un cas puntual, però això no vol dir que no torni a passar. Si venen animals d'una zona endèmica com era Ucraïna i tu portes un animal amb ràbia i aquest animal interactua amb animals d'aquí que no estan vacunats, tenim un problema. Per tant, sí que vam, evidentment, l'administració de seguida es va posar les piles i, a part de col·laborar amb el tema de la vacunació d'aquests animals, doncs també van començar a redactar el decret i el decret està, com et comentava abans, està redactat pendent d'aprovació.
Doncs esperem que l'aprovin ja definitivament, no? Que s'acabin de posar les piles del tot i doncs que no es posi en risc la vida de les persones per la ràbia. Verònica Araunabeña, presidenta del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar també sobre aquest tema, no? De que tots els propietaris d'animals doncs posin aquesta vacuna, no? I els portin els veterinaris per posar aquesta vacuna, igual que les altres. I gràcies per parlar sobre això. Que vagi
a
bé.
A vosaltres. Gràcies.
I ara parlem de com l'esport serveix també com a eina d'inclusió i participació. Allunyat dels grans contractes socials, del publicitari, del televisiu, la força de l'esport emergeix de la seva faceta d'entreteniment massiu per endinsar-se en una faceta més humana, solidària i a la vegada gratificant. Aquí també hi ha resultats, hi ha superació, amistat, col·laboració, esforç, ajuda, i les virtuts de l'esport sense la contaminació dels diners i la pressió d'on sol val guanyar. Doncs per damunt de tot. A Catalunya hi ha molts clubs esportius que configuren la vessant participativa d'inclusió social, equips de futbol femenins d'ètnia gitana a la mina, de refugiats d'Ucraïna, d'hoquei en cadira de rodes elèctrica, de rugby inclusiu i d'atletisme. Parlem de tot tipus d'esports, però en aquest sentit concretament. L'Andreu Graupera és l'entrenador del Dracs CEA, que és el club més important de Catalunya i un dels més destacats d'Espanya d'hoquei en cadira de rodes elèctrica, un esport per persones amb un alt grau de discapacitat. Andreu Graupera, molt bon dia.
Bon dia.
Parlem de l'esport com a eina d'inclusió i participació. Com va sorgir tot plegat la idea de crear aquest club?
Bé, la veritat és que el club ve els seus orígens format a l'Institut Goodman. Arrel de la pandèmia, aquest club va tindre que sortir de la Goodman i es va tindre que desplaçar. I, bueno, hem acabat a Granollers, no? Uh-huh. I la veritat és que un cop estàs dins de la Goodman, doncs, bueno, és com una part per a aquelles persones que tenen una discapacitat severa, molt gran, i que s'han de bellugar amb sistemes elèctrics, no? En aquest cas, cadires. I llavors, bueno, és un esport en el qual aquesta tipologia de persones, aquestes grans discapacitats, doncs poden realitzar una activitat física, que això comporta un benestar físic per tots els jugadors i jugadores que practiquen, i a part és una eina també de socialització, no? És un grup de persones amb les seves malalties corresponents i troben un espai no tan sols esportiu, sinó social, on poder-se relacionar i compartir aquelles experiències que tenen al llarg del seu dia a dia. No?
Com a entrenador, Andreu, com és la teva tasca? Què és el que fas? Com es diferencia de... Andreu, com és la teva tasca? Què és el que fas? Com es diferencia de l'hoquei que coneixem tots, no? I que veiem normalment, ja sigui a la televisió o a altres llocs. En què es diferencia un de l'altre, a part de, òbviament, doncs, que en aquest cas els jugadors van en cadira de rodes elèctrica?
Sí, mira, la veritat és que jo sóc tècnic de nivell 3, tècnic estatal en hoquei patins, i llavors la transició va ser com... tàcticament va ser com molt fàcil, no? Com molt, perquè, bueno, més o menys compartim el nombre de jugadors a pista, compartim una sèrie, no? Agafar, que utilitzem un stick, que en el cas dels discapacitats pot ser un stick manual per aquells jugadors que poden moure el tronc superior, o un stick enganxat a la cadira que es diu T-stick, que serveix per bellugar la pilota, no? I això a mi em va servir molt vindre d'un esport, no?, que en aquest moment considerem que és l'esport adaptat de l'hoquei patins, que és aquest, l'hoquei en cadira de rodes elèctrica. I la veritat és que va ser, no vull dir casualitat, però va ser com una trobada amb unes persones a les quals compartíem altres espais, no?, també inclusius, i va sorgir la possibilitat de ficar-nos en aquest món, no? I, bueno, molt agraït, molt orgullós, i la veritat és que t'omple molt, i bé, i aquí estem lluitant i treballant setmanalment.
Amb quins reptes us trobeu? Creieu que és molt més difícil avançar en aquest esport, a diferència del suport que poden tenir els altres, els que són, doncs, els que coneixem, podem dir?
Sí, la veritat és que, bueno, el sistema de... Hi ha unes subvencions, com a qualsevol altra entitat a nivell municipal, a la qual tu pots optar, no? de manera ordinària, no? Cada principi de temporada, doncs, marques com uns objectius, unes coses, unes fites que vols d'això, això ho passes a la institució de l'Ajuntament i ells, bueno, et cedeixen una subvenció que no cobreix una petita part, no? El tema en aquest esport és el tema de transport, sobretot. Uh-huh. Més que la competició en si, que sí que és veritat que s'ha de buscar espais en els quals siguin tots adaptats, on te'n puguin passar les cadires de competició perquè no són les mateixes que del carrer, on hi hagi espai per aparcar les famílies, els cotxes que porten, doncs, bueno, a part de tot això, la dificultat més gran és el moure's, no? Moure's com a equip a competicions, a entrenaments i a tot, perquè hem de comptar que som grans discapacitats que hi ha molts que no s'avalluen de la cadira. Clar. Llavors necessiten un apoio. Això què comporta? Doncs que el transport que utilitzen ha d'estar adaptat al 100%. Uh-huh. I això què comporta? Doncs que si vols fer un desplaçament col·lectiu no trobes ni la facilitat per part d'empreses ni que aquestes empreses puguin oferir-te aquest servei.
Uh-huh.
També hem de considerar que hi ha jugadors que, per exemple, ara ja posant en grans aconteixements a uh-huh. nivell internacional, doncs no volen, no poden volar. Les cadires no poden anar dins l'avió pel tema de bateries. I llavors, clar, tot això fa que el cost familiar sigui molt alt, no?
Clar. T'anava a preguntar, Andreu, com és la situació actual dels jugadors? Com és... com estan ells, no? I també com és la situació a nivell grupal d'equip.
Sí, la veritat és que estem situats a Granollers ara i aparquem molta part del territori, no? Des de gent des de Tarragona, des del Vendrell, fins a gent de Girona Ciutat. Això per la part llarga i per l'ample, doncs, tenim gent de Maçanet de la Selva, teníem jugadors de Manresa, bueno, és com un conglomerat de gent diferent, no? I bé, ells són com el grup d'amics de l'esport, no? Com qualsevol altre esport, que uh-huh. pots tu tindre les teves amistats del carrer, del poble, de no sé què, però tens també aquest grup on el nexe d'unió és a l'esport, no? I llavors, bueno, és una manera en la qual, pues, també, pues, ells fan els seus coneixements, les seves coneixences, les seves clar. Amistats.
Fan equip, no, són amics.
Clar.
Yeah.
Sí, correcte. I fins i tot llavors es busquen activitats per fer fora de l'àmbit esportiu i queden i es troben. I, bueno, és com diem nosaltres, una petita família, no? Els Dracs és
exacte.
Una petita família que fins i tot hi ha alguns que se'n van de vacances junts. I, bueno, és una petita família en la qual... ens van conèixer tots compartint aquest esport i, bueno, i la qüestió és que el ser un esport per grans discapacitats i tot, pues, el que fa que sigui més inclusiu és que les famílies acaben compartint no tan sols esports, sinó altres àmbits de la seva vida.
Clar, i una ajuda comunitària, imagino, també, no? És un recolzament tan emocional, no?, com també a l'hora de jugar, que traspassa més enllà d'un simple partit d'hoquei, no? T'anava a dir, Andreu, d'on surt el nom de Dracs CEA?
Pues la veritat és que jo quan vaig arribar ja el nom ja estava posat. No sé ben bé, perquè clar, l'Institut Gomen a Badalona no sé si venia, però anava relacionat amb algun altre club, alguna altra entitat, no ho sé.
La veritat
és que no ho sé. I bueno, i ells s'han quedat amb aquest nom, Dracs CEA, CEA ve de Club Esport Adaptat, això sí, el CEA, i Dracs, pues, bueno, normalment en aquest esport quan bellugues ja no tan sols aquí a l'estat espanyol, que més o menys els clubs tenen els noms de les entitats esportives de les quals pengen, però quan bellugues per Europa o pel món, tots tenen noms d'animals.
D'acord.
Saps? Hi ha com els escorpins de Varese, els tiburons de Monza, Bueno, saps? I tots van sí. com vinculats en algun animal com molt poderós, no?
Molt
que es representa molt poderós, no? Perquè, bueno...
Poderosos segur que són. Acostumen a guanyar o què? Tu que ets entrenador els hi pegues canya?
Bueno, nosaltres, a veure, ara actualment som campions de la Lliga Catalana, campions de la Lliga Espanyola. Van guanyar la Supercopa de Catalunya a principis de temporada. La veritat és que van guanyar tots els títols a nivell de l'estat espanyol i aquest any ens vam embrancar, era el segon any que fèiem una sortida a Europa. Fa dues temporades vam anar fins a Holanda a participar en un dels tornejos més prestigiosos que, bueno, que ens acabem de conèixer més o menys tot el grup que som ara i els resultats no van ser bons, però l'experiència va ser molt bona. I aquest any hem anat fins a Varese, se'ns va convidar a jugar i bé, vam fer tercers, molt contents. Vam, bueno, va ser molt especial, molt, bueno, va ser un cap de setmana... on es van compartir moltes coses, no? I moltes emocions i moltes situacions, i bueno, són aquelles coses que t'aporta, jo crec que tots els esports en general, però aquest en especial per veure, perquè hi ha com un afany de superació de cada jugador.
Exacte, exacte, la superació diu molt, i bueno, amb això que ens has explicat ja es dona a entendre que ets un molt bon entrenador, Andreu?
Bueno, jo puc ser bon entrenador o no, que això ho han de dir els altres, ho diré jo, però la veritat és que els jugadors estan molt compromesos. I,
això és molt important,
i tenim,
també.
I sí, tenim jugadors que, si algun cap de setmana, per exemple, no podem entrenar per, no sé, perquè l'Ajuntament ens demana la pista per el que sigui, doncs ho passen malament, perquè ells el que volen és entrenar aquesta estona i tindre aquest espai, no? I això ho has de valorar molt en el sentit de que, bueno, a vegades... com esportistes que hem sigut o esportistes que coneixes, que busquem qualsevol excusa a vegades per no entrenar,
sí.
I en aquests àmbits pues, valoren tant la necessitat, no? Com la necessitat que tenen d'entrenar, de compartir amb els seus companys, de trobar-se en aquell espai, que, bueno, que això també et fa com dit, jo com a entrenador també haig de donar el 100%, no? Si ens ho estan donant.
Exacte. Doncs, Andreu Graupera, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos què és el que feu i també molta sort amb els partits que us vinguin a partir d'ara.
Moltes gràcies a vosaltres i només dic a tots aquells que vulguin provar l'esport o que tinguin alguna persona que estigui interessada, es pot acostar qualsevol dia al pavelló del Tub de Granollers, que estem tots els dissabtes al matí de 10 a 1.
Perfecte. Gràcies, Andreu, que vagi bé.
A vosaltres, gràcies.
Adéu. I fins aquí el programa d'avui, un cap de setmana més. Us desitgem, com sempre, que acabeu de passar un molt bon diumenge, que tingueu un molt bon dia, que aprofiteu les hores al màxim, que demà ja és dilluns, i gràcies per escoltar-nos, com sempre, que estigueu aquí dia rere dia. És un plaer per tots nosaltres. Moltes gràcies i tornem al proper cap de setmana, com sempre aquí, al matí del cap de setmana. Que tingueu un molt bon diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.